Benvinguts al ple ordinari del mes de desembre. Començarem amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Tenen alguna proposta de modificació, alguna esmena al respecte a l'acta? No? Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat. Vale, gràcies. Passem doncs al punt número 2, que és l'expedient 814/2023, desafectació de l'ús i servei públic d'obres i serveis d'un vehicle del vehicle Renault Combustion matrícula L7214X. En aquesta ocasió és, bueno, com els darrers plens estem veient que estem donant, diguéssim, bueno, desafectant l'ús i servei de diferents, les armes, el ple passat o diferents vehicles, doncs en aquesta ocasió és un camió d'escombraries, que és aquest que els acabava de comentar, que ha quedat, que no és susceptible de ser utilitzat per serveis públics de la paeria ni ser normalment aprofitat per la seva naturalesa de destinació, segons l'informe dels serveis tècnics. Per tant, passaríem a proposar la desafectació d'ús i servei d'aquest vehicle per a, finalment, poder-lo donar de baixa. Paraules? Algú vol dir alguna qüestió? Per tant, entenc que s'aprova favorablement. Vale, gràcies. Bueno, senyora secretària, jo vaig... Disculpi, si ha de passar, si ho ha de dir, cap problema. D'acord, anem al punt número 3, que és l'expedient 331/2023, aprovació definitiva del projecte tècnic d'obres de la memòria valorada d'arranjament del camí de la Garriga 2 de Balaguer. En aquesta ocasió, en plens anteriors, bueno, ja han vist que al febrer es va fer l'aprovació inicial d'aquest projecte, l'aprovació inicial d'aquest projecte d'obres del camí, i en aquesta ocasió, havent resultat que no hi ha hagut cap tipus d'al·legació, doncs es passa a fer l'aprovació definitiva d'aquest projecte. Comentaris? Al respecte. Per tant, entenem que aprovem per unanimitat. Gràcies. Punt del dia número 4 és l'expedient 1585/2023, aprovació inicial del projecte d'obres, projecte executiu per la reforma de la central tèrmica del casal de Pallavacara de Balaguer. En aquesta ocasió, com bé sabran, a l'estiu es va espatllar el tema de l'aire condicionat de l'edifici de la Pallavacara i, doncs, una vegada analitzat, s'ha vist que la reparació és més costosa del que ens pensàvem. Finalment, el que hem de fer és retirar l'actual refredadora d'aire i aigua actualment, s'ha de substituir, s'ha de modificar també, s'ha de fer la reforma dels actuals circuits primaris de fred i calor i la substitució de l'actual dipòsit. Per tant, s'ha de fer una reforma integral per a poder tenir el tema tèrmic cobert al casal de la Pallavacara. Paraules? Estem munts avui. Entenem que s'aprova per unanimitat? No, clar, s'ha de canviar. Si volem estar calents quan toqui i fresquets quan toqui. Vale, gràcies. Passem al punt número 5, que és l'expedient 1871/2023, que tracta sobre aprovar inicialment el projecte d'obres, projecte bàsic i d'execució d'adequació de l'edifici antic del Molí de l'Esquerrà per destinar-lo a l'alberg juvenil, que és la fase 2 de Balaguer. En aquesta ocasió han tingut accés a aquest projecte, també ens vam reunir, vam explicar en què consistia abans de que convoquéssim el ple, no? I en aquesta part el que portem a aprovació és l'aprovació inicial de la planta 1 i 2 del que serà el futur alberg juvenil, allà a l'edifici de l'antic del Molí de l'Esquerrà, i al final és on estaran, diguéssim, els llits de les habitacions, és el lloc de pernoctació i és, evidentment, hem de portar aquest projecte bàsic d'execució per intentar donar-li la major sortida perquè, bueno, ha d'estar executat a mitjans de l'any que ve. Per tant, ens interessa, evidentment, que això pugui ser una realitat i, doncs, per això passem aquesta aprovació del projecte. Paraules?
Nosaltres votarem a favor, és un projecte que sempre hem anat aprovant les fases que ens han iniciat. De fet, és una infraestructura que no tenim a la ciutat i podem donar cobertura a nivell de places, diguem, hoteleres, a un altre tipus de sector que fins ara no teníem la possibilitat de poder fer-hi. Però nosaltres volem preguntar dues cosetes del projecte, que van més enllà en aquesta fase, i una proposta. En l'anterior legislatura vam fer la proposta de poder utilitzar el salt d'aigua del molí, que l'Incasol, es va comentar l'antic pai en cap, que ens cedia si hi ha aquesta possibilitat de poder utilitzar aquest salt d'aigua per poder nosaltres utilitzar-lo, evidentment, per autoabastir d'electricitat tant amb aquest edifici i en el cas que sobrés, doncs poder abastir també el pavelló Molí de l'Esquerra. I les dues preguntes van una mica més enllà, i és que sobre única, pues, diguem, a quins col·lectius aniran. En teoria és un alberg juvenil, però sabem que hi ha albergs d'aquestes característiques que també s'obren a públic familiar. Està molt determinat si és, ha d'anar encarat amb un col·lectiu o amb un altre, i la segona pregunta és, s'han plantejat en el cas de que quan se liciti aquest servei la possibilitat de poder donar aquesta licitació a una empresa que treballi amb col·lectius vulnerables. Hi ha molts allotjaments d'aquest tipus que estan doncs, sustentats i estan doncs, no dirigits, però hi ha centres especials de treball que fomenten doncs, aquest treball útil, aquest treball significatiu, aquest treball normalitzador amb col·lectius vulnerables.
Sí, senyora Núñez, que abans no l'he presentat perquè tothom sàpigués també qui parlava. No, és important que també des de casa sàpiguin qui pren la paraula. Pel que fa al salt d'aigua, ho hem parlat en ocasions i creiem que és un tema que es podria allargar aquesta concessió i mirar de quina manera poder-la aprofitar per fer aquesta energia, no? I poder abastir a la major part dels equipaments que sigui possible. Això també és un tema que ho hem parlat. Suposo que ara també quan prendrà la paraula el senyor Ricard també ens ho podrà explicar. I per altra banda, els usos, aquí al final que ara estem a correcuita d'intentar arribar a terminis per poder acabar les obres i poder fer tota la justificació i evidentment el pas següent serà aviam, és a dir, evidentment és l'ús, no? Sí que és alberg juvenil i entenem que ha de ser el focus principal, no? I perquè al final és un tipus de públic que ara mateix no està cobert amb l'oferta potser que tenim a la ciutat. Sincerament, creiem que evidentment tenim hotels, tenim hostals, tenim allotjaments turístics, però fa falta, no?, que també els joves o persones amb menys capacitat de recursos puguin tenir aquesta sortida de pernoctació. També recordem que estan al costat d'un pàrquing d'autocaravanes i que en dies com per exemple com avui o quan fa molt fred també segurament serà molt útil que pugui haver aquest servei a disposició de qualsevol persona que així ho necessiti, però sí que és veritat que encara no està definit exactament què és el que hi anirem. Podem tenir la idea del que volem posar, evidentment, i a partir d'aquí, quan haguem d'estar en aquesta fase, és quan haurem de decidir, i evidentment, si s'ha de licitar, si la Generalitat aporta alguna cosa, si algú, la gestió qui la pot dur, tot això són passes més endavant, eh? Vull dir, no hi ha res definit ara mateix, no l'enganyaré, però sí que és veritat que hi ha bastantes portes obertes per a veure cap a on pot anar tirant. Sí? Alguna qüestió més, senyora Núñez? No? Perfecte. Senyor Ricard?
Sí, aquest equipament és un equipament que ja la ciutat, jo crec que tothom ha reivindicat ja des de fa molts anys i des de moltes legislatures anteriors, i per tant ara ja estem a les portes de poder tindre aquest alberg juvenil que ha de portar aquest allotjament a la ciutat que sempre s'ha necessitat quan s'ha fet, per exemple, esdeveniments esportius, aquest allotjament una mica més econòmic respecte a qualsevol tipus d'hotel i que és un tipus d'allotjament que no fa competència a cap establiment dels que hi ha actualment a la ciutat. Referent al salt d'aigua, actualment, si no vaig errat, no tenim la concessió. Tenim la concessió de l'edifici, però no del salt d'aigua. El que hem de és demanar la concessió del salt d'aigua i llavors d'aquesta manera poder aprofitar aquest salt d'aigua, que és una de les coses que tenim dintre de totes les actuacions d'aquest pla de transició energètica que tenim a la ciutat. Referent a la gestió, al final ara, com ha dit la Paera en cap, és un tema de poder executar les obres. Anem a contrarrellotge, si no vaig malament, a finals de juny o de juliol les obres han d'estar executades i pagades, i ara estem fent l'aprovació inicial, per tant encara hem de passar a l'aprovació definitiva, la licitació de les obres. I anem ja a contrarrellotge d'un pla d'inversió de la Diputació del 2017 i, per tant, quan vam rebre el projecte ara fa unes setmanes. Tot i això, estem treballant, agraïm tota la feina que han fet des de la casa tots els departaments per poder arribar a temps i que puguem arribar a tindre aquesta inversió i no perdre aquesta subvenció.
Gràcies, senyor Vidal.
Sí, nosaltres evidentment votarem favorablement. És necessària la infraestructura per la ciutat i crec que ja s'ha demostrat, hi ha hagut algun grup polític que ha canviat la manera de pensar respecte al que quan ho portàvem les anteriors vegades s'abstenia considerant que això podia ser com una competència deslleial cap a l'hostaleria, i no és així, evidentment. Es tracta d'un servei més, un col·lectiu més, no només són els estudiants o els joves, sinó moltes vegades quan se fan trobades esportives o trobades culturals, etcètera, etcètera, pugui tenir un espai gran on encabim moltíssima gent, i aquest espai no el teníem. Respecte al salt d'aigua, és una part de l'edifici que no està concessionat, és a dir, ells se van reservar el seu moment, no sé, això té 20 o 30 anys, la concessió aquesta, es van guardar la part de baix, una part dels baixos, i incloia el salt d'aigua. Nosaltres vam estar parlant perquè poguessin fer la reversió a la ciutat, i ho parlàvem justament quan estàvem parlant de l'ampliació del polígon, la part aquella dels accessos. El que passa és que després els números no donaven, no? I per tant ells tenien uns prerequisits econòmics respecte a que ens poguéssim quedar nosaltres la totalitat de l'edifici, no només el salt, sinó nosaltres ens vam interessar perquè realment l'edifici revertigués a la ciutat, i ells ens van passar una valoració. Per tant, pretenien, diguem-ne, doncs un preu que pensàvem que podien cabir amb tots aquells canvis que van fer al polígon, però no s'hi encabia. Per tant, ara si tocarà a vostès d'apretar-ho per un lloc o per un altre i negociar a veure si es pot fer. De moment no es pot utilitzar, menys que t'ho cedeixin, diguem-ne, canviant la concessió, que quasi és més fàcil anul·lar la concessió i que te cedeixin la totalitat de l'edifici.
Gràcies. Senyora Trilla.
Sí, bona nit, moltes gràcies. Nosaltres també, efectivament, votarem a favor d'aquesta aprovació. Pensem que és un equipament, una infraestructura molt necessària a la ciutat i endavant, perquè així sigui. Només volíem fer-vos notar una cosa que potser és una curiositat, potser ens la podeu explicar. En l'informe tècnic es deixa anotat que aquest informe, el tècnic, està condicionat a que la CHE actualitzi l'informe sobre la parcialitat de la inundabilitat de la zona. Aleshores, entenem que això és com un requisit previ a que es tiri endavant, o aquest informe encara no ha sortit, o com està aquest tema?
Sí, això és un tema, és una qüestió que l'arquitecte, quan va revisar el projecte, hi ha el tema dels nivells que es van actualitzar l'anterior legislatura dels nivells d'inundabilitat que ho van gestionar des d'Esquerra. L'únic que sí que estan penjats tots els nous nivells, se van fer tots els informes amb els números de la CHE, l'únic que tècnicament consideren que encara no hi ha l'aprovació definitiva d'aquests nivells. Per tant, quan va aprovar el projecte, simplement el que va dir és que aquestes obres se poden tirar endavant, l'únic que estan condicionades és a que la CHE acabi de validar els nivells d'inundabilitat. Què vol dir això? Que simplement per posar en marxa l'alberg haurem d'esperar tindre aquest informe de la CHE favorable a l'actualització dels nivells, que això és amb el que ara estem treballant, perquè d'aquí a que finalitzem les obres puguem tindre aquest informe favorable de la CHE i estigui tot validat per part tècnica dels nous nivells.
Aleshores, vull entendre que si les obres tiren endavant sense aquest informe favorable de la CHE, podria ser que no es pogués avançar en la...
No.
O sigui, no es poguessin utilitzar les obres fetes.
Es podria passar, però amb el sentit de que ja quan ho van tirar endavant se va utilitzar dades de la CHE, o sigui, la CHE és la que va facilitar totes les dades, se va actualitzar totes les dades en base de les seves informacions que van facilitar l'Ajuntament, i per altra banda, ells ja ho han penjat tot, estan tots publicats, l'únic que falta és la tramitació final per acabar de validar.
D'acord.
Si em permeteu només, representa que quan se va demanar que es fes el nou càlcul perquè es va detectar que hi havia coses que perjudicaven a la ciutat, ells el que van fer va ser fer des de Camarasa fins a la desembocadura del Noguera Ribagorçana, em sembla recordar, i aleshores van canviar tota aquesta part. Hi ha un aplicatiu, que és un sistema d'informació geogràfica, que és Citebro, on ells pengen les dades. I ells tenen un apartat concretament que hi fica dades pendents de pujar, però no de validar, que era una cosa que vam estar parlant amb el senyor Guifré, pendents de pujar. Nosaltres ens vam donar per fet que les noves dades eren aquestes, que si vostè entra a l'aplicatiu per internet veurà com hi són. Veurà Balaguer, es ficarà allí, veurà quina és la cota, i com que estem molt per sota de la cota, o sigui, al revés, molt per sobre nosaltres, el terra on s'ha de dormir, molt per sobre de la inundabilitat de 500 anys, en principi no hi havia problema. El que sí que em va comentar el senyor Guifré és que ells havien fet la consulta, i fins que no ho tenen afegit al sistema total, al Sistema Nacional de Zones Inundables, a l'SSNI, que també està a la mateixa aplicació, fins llavors no donaven per bo. No és que necessiti una validació per part seva, sinó que simplement que empica aquestes siguin les dades oficials, la mateixa arquitecta de la casa, dient que es compleix, se pot tirar endavant el projecte. No cal fer una sol·licitud a la CHE perquè ens validi, si no necessitem un informe. L'informe només el necessitais en cas que incompliguessis o creguessis que incomplies. En aquest cas, les dades hi són i l'aigua és molt per sota del nivell on tenim el pis i, per tant, en principi no hi ha d'haver cap problema. De fet, nosaltres la consulta que vam fer al seu moment us van dir que estàvem pendents només de pujar. El que passa és que amb ells, quan ho van preguntar, es veu que se'ls van dir que, clar, que no donàvem per definitiu fins que els havien pujat. Però com a procediment ja està, no hi ha al·legacions, o sigui, no hi ha res que ho pugui.
És un tràmit final que els hi falta, sí, fer a la CHE.
Un tràmit intern seu.
L'arquitecte municipal ha considerat que fins que no hi hagi aquest tràmit últim fet, com si diguéssim, no acaben de ser vàlids del tot, però no vol dir que hi hagi alguna... s'hagin de fer esmenes amb aquests nous nivells. Penseu que d'una cota de planta baixa més 70 centímetres, que és a la cota que estàvem parlant abans d'aquests nous nivells, ara els nous nivells estan parlant de que com a màxim arribarà a un metre i mig, dos, cada 500 anys. Per tant, hi ha molt marge de tolerància respecte al que hi havia anteriorment.
Gràcies a tots. Doncs passem... Aprofito abans de la votació, perquè sí que estem aprovant tot per unanimitat i la gent no està... I jo m'he descuidat de dir al principi que ja tenim dues absències avui, més que res perquè sapiguem que no s'aprova amb 17 vots, sinó que avui hem d'excusar la presència de la regidora Montse Rossells, per temes personals no ha pogut assistir, i també, bueno, també per temes personals el senyor Joan Pla, que, bueno, que també està doncs, malalt i amb febres i no han pogut venir. Doncs, per tant, més que res, perquè quedi constància d'aquestes dues absències i que també quedi constància als que ens estan escoltant. Passem doncs a votacions. Entenc que és tot unanimitat, ho he entès malament? No, eh? Tot per unanimitat. Perfecte, doncs gràcies, queda aprovat. El punt número 5. Anem doncs al punt número 6, que és l'expedient 857/2021, aprovació del conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. En aquest sentit, consisteix en adherir-nos a un conveni que està publicat també, no?, a través del BOP. En un principi, la Paeria de Balaguer ja ens vam adherir a un conveni també amb la mateixa FEM, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en matèria de subministrament d'informació de caràcter tributari. És a dir, nosaltres ara, a hores d'ara, ja tenim un conveni amb el que tenim accés a la informació de caràcter tributari de diferents ens. El que ara ens demanen també des del Departament de Recaptació, i així ho hem assumit des de govern i així us ho presentem per la proposta, és d'adherir-nos amb aquest altre conveni, que el que consisteix és en poder fer l'intercanvi d'aquesta informació amb altres entitats locals. És a dir, ja teníem l'accés a la informació tributària, el que ara fem és adherir-nos a un conveni que ens permetrà intercanviar aquesta informació amb altres entitats locals, informació tributària i col·laboració amb la gestió de recaptatòria amb diferents municipis. Paraules? Algú? Entenem que aprovem llavors per unanimitat? Perfecte, gràcies. Anem doncs al punt número 7, que és l'expedient 1579/2023, conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, el Consell Comarcal de la Noguera i l'Ajuntament de Balaguer per a la gestió de l'Arxiu Comarcal de la Noguera. En aquesta ocasió és fer, com cada any, l'aprovació d'aquest conveni que gestiona doncs, qui fa què a l'Arxiu Comarcal de la Noguera. En aquest sentit, el Departament de Cultura, perquè és l'entitat de la que penja, la que posa el personal i, evidentment, és de qui acaba depenent el tema de l'arxiu. El Consell Comarcal, perquè evidentment tot el continent, tots els arxius comarcals són evidentment competència potestat del Consell Comarcal, i nosaltres com a Ajuntament de Balaguer, com a Paeria de Balaguer, el que tenim és el manteniment dels subministres, l'edifici que és propietat de la nostra entitat. Per tant, aquest conveni el que reflecteix és el que fa cadascuna d'aquestes entitats i com cada any, doncs un any més, es renova aquest conveni. Paraules al respecte? Aprovem per unanimitat, doncs. Gràcies. Anem al punt número 8, expedient 1860/2023, aprovar el conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestió entre l'Agència d'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Balaguer relatiu a l'oficina local d'habitatge situada en aquest municipi pels anys 2024-2027. En aquesta ocasió el que s'està fent és posar sobre el paper totes les actuacions que es fan a nivell d'habitatge, tant per part del Departament de l'Agència d'Habitatge de Catalunya com per part de l'Ajuntament de Balaguer. Com bé sabeu, nosaltres tenim la borsa, per exemple, la borsa d'habitatge, tenim l'atenció a la ciutadania en termes d'habitatge i tot això queda reflectit en aquest conveni en el que està molt especificat què fa cadascú, quins drets i deures té cadascú i com funciona, diguéssim, negre sobre blanc, tot el tema de l'habitatge a Balaguer, en aquest sentit. Paraules? Tot. Perfecte, doncs no hi ha paraules, aprovem per unanimitat. Gràcies. Anem al punt número 9, que és l'expedient 1866/2022, aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l'Ajuntament de Balaguer en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social per al període 2022-2025. En aquesta ocasió, és un conveni que ja hem aprofitat per posar 2022, que no estava aprovat, diguéssim, i ja l'hem fet fins a 2025 i recull també la col·laboració a nivell de serveis socials entre la Paeria de Balaguer i el Consell Comarcal de la Noguera, que és qui té verdaderament les competències en matèria de serveis socials. I si teniu paraules, donem torn obert de paraules. Avui no parla ningú. Doncs aprovem per unanimitat. Gràcies. Anem al punt número 10, que és l'expedient 1867/2023, moció per instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reconsiderar el tancament de la seu dels GRAF de Lleida. En aquesta ocasió sorgeix d'una moció que havíem presentat el grup municipal socialista, però que vam rebre una esmena per part del grup d'Esquerra, a la que vam acceptar i a la que s'han adherit tots els grups municipals. Per tant, és una moció en la que hi ha unanimitat a l'hora de presentar-la. Entenem que hem buscat la manera, no?, de que també tothom ha estat... s'ha explicat molt, des d'Esquerra també han explicat molt bé, perquè han fet una exposició de motius més extensa que la que havíem presentat amb la nostra moció. Per tant, també és d'agrair la tasca feta i la feina feta. I, doncs, per tant, si us sembla, passarem a la lectura de la moció perquè puguem també després cadascú fer aquestes intervencions. Moció per instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reconsiderar el tancament de la seu dels GRAF de Lleida. Exposició de motius. Els GRAF, grups de recolzament en actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, són unitats especialitzades en incendis forestals que donen suport a l'estructura dels bombers, amb l'anàlisi i l'estudi d'incendis històrics, per extreure'n patrons i dissenyar estratègies que ajudin a millorar la resposta operativa i tàctica de tot el col·lectiu en els episodis de foc cada cop més freqüents i intensos. Els GRAF, a través del disseny dels PEC, punts estratègics de gestió, i eixos de confinament, assessoren, ubiquen i dissenyen zones prioritàries per fomentar la gestió forestal que proporciona més seguretat als bombers i a la població en cas d'incendi, alhora que en limita el seu creixement potencial, generant així sinergies i actuant de frontissa entre la part operativa del cos i les diferents administracions implicades en la gestió del mosaic agroforestal, com són el Departament d'Acció Climàtica, les associacions dels propietaris forestals, les associacions de defensa forestal, ADF, els ajuntaments, les diputacions i els ramaders. En definitiva, prepara el territori per encarar els reptes que comporten els incendis actuals i futurs, tenint en aquests moments projectes en marxa en aquest sentit a pràcticament totes les comarques de Ponent, amb cremes controlades de vegetació prescrites per a la reducció de la càrrega vegetal. Per tant, amb un coneixement del territori sobre el que actuen que afavoreix l'eficàcia i l'eficiència de la seva tasca. El Pla Estratègic dels Bombers, que es va aprovar el 2016, preveia la reducció i concentració dels centres dels GRAF a nivell de tot el país. Cal pensar que és un cos de bombers especialitzat i que, per tant, cal formació i experiència, a part de vocació, per a formar-ne part. Aquesta concentració de punts operatius busca una massa crítica suficient de persones en cada centre i hauria de cercar, alhora, una càrrega de feina equivalent, mesurada com a superfície a protegir. Així, es proposa mantenir la de Cassà de la Selva amb uns 6.000 km quadrats, concentrar la de Rubí a Manresa amb uns 7.700 km quadrats, concentrar també la de Reus a Mora d'Ebre per a protegir uns 6.300 km quadrats i, finalment, concentrar la de Lleida a Tremp amb una superfície de més de 12.000 km quadrats. Per tant, seria del tot raonable disposar d'un centre a les comarques pirinenques, en aquest cas el de Tremp, amb uns 6.600 km quadrats, i mantenir-ne un a Ponent per una superfície de 5.582 km quadrats. Això sense comptar amb la superfície forestal existent a cada zona protegida i l'acumulació del risc de grans incendis en les zones forestals menys humides, com és el cas de les comarques de Ponent. És evident que en aquests darrers set anys, la realitat dels focs ha canviat dràsticament i que han augmentat la freqüència i la virulència, i on cada cop més les tasques preventives esdevenen eines de minimització dels grans focs futurs que es preveuen amb aquests episodis de temperatures extremes i pluviometries escasses. Les comarques de Ponent, en els darrers anys, han acumulat alguns d'aquests incendis de tipologia nova que cada cop seran més difícils d'extingir. Uns exemples en serien el de Valdomar l'any 2022 i el de la Granja d'Escarp aquest any 2023. En aquests incendis, la propagació del foc va ser d'unes característiques no observades ni registrades fins ara. Aturar aquests incendis amb seguretat per la població, el medi i els intervinents exigeix una planificació i gestió forestal amb criteris operatius i preventius. És per tot això que es proposa al ple de la Paeria de Balaguer que adopti els següents acords. Primer, reconèixer la important tasca del Servei de la Prevenció i Extinció d'Incendis Forestals feta pels grups de recolzaments d'actuacions forestals, GRAF, a tot Catalunya. Segon, instar el Departament d'Interior a suspendre de manera temporal el tancament de la seu dels GRAF Lleida Sud fins que estigui activa una cinquena base a les comarques de Ponent, tal com contempla el propi Pla Bombers 2025. I tercer, donar trasllat d'aquesta moció als departaments d'Interior i Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, així com al Parlament de Catalunya. Obrim torn de paraules, si us sembla. Senyora Núñez.
Nosaltres votarem a favor. De fet, hem donat suport a presentar aquesta moció i recordar la important tasca de prevenció que fan els GRAFs. És millor que ells coneixin el territori per poder fer doncs, les seves tasques a l'hora de poder actuar, no de manera reactiva, sinó de manera preventiva en el cas d'incendis, i que lamentem que sigui una decisió que creiem que té un cert caràcter de... Després, bueno, aquesta decisió potser té un pesar més a nivell econòmic que no pas tenint en compte la necessitat que fan aquest servei dins del territori. I res, que tot el nostre recolzament al grup del GRAF de Lleida.
Moltes gràcies. Senyor Ricard.
Sí, evidentment nosaltres donarem suport a aquesta moció, amb els canvis que hi ha hagut, o inclús abans també ho trobàvem bé. Entenem que a vegades com a societat no posem èmfasis al tema de la prevenció, i entenem les GRAF aquest treball de prevenció de contraincendis, aquest manteniment de vies, d'eixos de seguretat perquè els incendis no es propaguin. Nosaltres aquí al territori de Lleida tenim una situació d'una extensió bastant gran, amb diferents situacions geogràfiques. Tenim el Pirineu, i tenim la Plana de Lleida, per tant, molt divers, i que a vegades per arribar d'un punt a un altre doncs poden passar tranquil·lament 2 hores i mitja, i entenem que això dificulta el treball que després posteriorment poden fer els bombers amb extinció d'incendis. Per tant, desitgem que es pugui mantenir aquesta seu fins que no s'obri aquesta cinquena seu que hi ha segons el Pla de Bombers 2025, i esperem que rectifiquin i es mantingui aquesta seu.
Gràcies. Senyor Vidal.
Sí, la nostra voluntat a l'hora de fer la proposta era justament justificar-ho suficientment per tindre arguments i que pogués, diguem-ne, tirar endavant la proposta que fem, no? Perquè a l'hora de la veritat sí que és cert que ve d'un pla que era del 2016, és un pla molt tècnic en què no va, diguem-ne, a disminuir, sinó a acumular, és a dir, no hi ha massa gent especialitzada, no pot ser gent que sigui acabada de sortir de l'escola de bombers, es tracta de gent molt especialitzada, que ha de tindre molta experiència i també de tindre ganes, no? Perquè al final són fenyes delicades, sabem perfectament, per exemple, que hi ha un documental molt interessant sobre el tema de quan hi va haver aquelles morts, diguem-ne, dels grafs, que en va sobreviure un, etc, etc. Per tant, són gent que estan a primera línia i aquí també hi ha d'haver una part important de vocació, no? Per tant, és molt important fer aquest reconeixement de la seva tasca. A la resta de llocs no hi ha hagut massa problemes en quant a que s'entén que és un no actuen allà on tenen la base, per entendre, sinó que es desplacen, i moltes vegades es desplacen doncs, amb helicòpters o amb metres molt ràpides. Per tant, no era tant això, sinó el fet en si de que a nivell de territori, si s'acumulés a Tremp la totalitat de lo que sigui la circumscripció de Lleida, clar, tens el doble de superfície a protegir i hi ha molt més bosc que no pas la resta de zones que s'estaven fent. No? Sí que és cert que si no canvia molt més el clima, a l'Alt Pirineu no tens tants problemes de moment. Toquen fusta d'incendis, s'acumulen a les zones on tens els boscos més secs, però sí que és cert que deixar aquí la zona sud, tota la plana de Ponent, sense cap punt, creiem que no era convenient justament per aquestes tasques preventives, que ells quan les fan moltes vegades se desplacen a fer-les, per tant no estan al lloc de treball ben bé on són, sinó realment les tasques i el funcionament que hi ha. Però sí que és cert que quan tu tens una gent engrescada i arrelada al territori, també hi ha un coneixement del propi territori. Per tant, és molt més fàcil la interlocució, és molt més fàcil també el conèixer com poden funcionar. I davant d'aquests grans incendis, d'aquests núvols piroclàstics que ara últimament estan sortint aquests grans incendis, se necessita poder tindre altres eines i la prevenció és de les més importants, perquè és important que la paeria de Balaguer es manifesti, diguem-ne, perquè aquí a la zona Ponent mantinguem, diguem-ne, una base operativa, amb el benentès que, segons el pla 25, me sembla que era el 30, li tocava una de fer-la, doncs que es faci aquest ajornament, diguem-ne, del tancament, i no haguem d'estar, diguem-ne, aquests 6 anys a l'espera que tornin i ho haguem de lamentar en algun moment, no? Per tant, entenem que lo important era poder fer una justificació per poder demostrar que la necessitat és la que fa que ho demanem.
Perfecte, gràcies. Senyora Trilla.
Sí, moltes gràcies. Sí, nosaltres, evidentment, votarem també a favor. Fem nostres totes les manifestacions que han fet els diferents grups municipals en la defensa d'aquesta moció. Entenem que s'ha de fer aquest reconeixement al que s'han referit, també no només al col·lectiu dels bombers, als bombers professionals, als bombers voluntaris i al mateix GRAF, al mateix equip tècnic, diguéssim, sinó que aquest reconeixement se ha de portar més enllà i a totes les persones que intervenen en l'extinció dels incendis, en la possibilitat o possibilitat que no n'hi hagi tants o que s'impedeixin. El GRAF és un servei altament essencial que ha d'estar present en tot, donada la dispersió del mapa, diguéssim, català, ha d'estar present en totes les àrees i, per tant, entenem que la seva essencialitat s'ha de defensar. Els incendis estan sent cada cop més freqüents, més intensos, afecten directament a la població, amb les conseqüències cap a la població, però també amb les conseqüències cap a l'agricultura, cap a la ramaderia, a molts altres àmbits i, per tant, aplaudim, no?, que aquesta moció s'hagi fet per unanimitat.
Gràcies. Bé, per la nostra banda, evidentment, la motivació no és cap altra que també el recull que heu dit tots, no? Vull dir, som la demarcació amb més extensió i la que no podem permetre que durant aquests 6 anys només tinguem una sola base de GRAF i també reconèixer, no? També ens ha arribat molts inputs de tècnics, no? Que són membres del GRAF i que estan preocupats per aquesta decisió, no? O decisió que té una mica sobre la taula el Departament d'Interior i creiem que és molt important i també em sumo també al que ha dit la senyora Trilla, no? Que molt bé per la paeria de Balaguer de que tots els grups municipals estiguin amb un text unànim defensant aquesta seu dels GRAF. Per tant, també vull agrair públicament doncs, tota el vostre suport i la feina que s'ha fet perquè també a través del grup, no? Que tothom està dient la seva, però que al final hem pogut arribar amb aquest acord per poder portar aquesta moció tots junts i que la puguem aprovar. Entenc, però passem a votació, però entenc que és per unanimitat, tots els grups la presentem, per tant, queda aprovada per unanimitat. Gràcies. I passem al punt número 11, que és l'expedient 1868/2023, moció que presenta el grup municipal socialista de Balaguer per a reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l'any 2024. Si us sembla bé, és una moció que la presenta el grup municipal socialista, però també s'ha de dir que és una moció que surt i neix de l'Associació de la Federació de Municipis de Catalunya, consensuada per 5 forces polítiques i que, evidentment, s'ha fet arribar a tots els ajuntaments. Crec que és important que també des de la Paeria de Balaguer puguem donar suport. I procedeixo a la lectura de la mateixa. El passat 22 de novembre de 2023, la recent vicepresidenta quarta i ministra d'Hisenda i Funció Pública, Maria Jesús Montero, va informar al Consell de Ministres sobre l'ordre ministerial per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat pel 2024. L'ordre ministerial és el primer pas per a l'elaboració del pressupost de l'Estat del pròxim any. L'objectiu d'aquest, segons va avançar la ministra, és avançar en la modernització, la competitivitat i l'autonomia estratègica de l'economia espanyola, impulsant un creixement que sigui sostenible, just i inclusiu. En aquest anunci, la ministra també va fer referència a la persistent inestabilitat geopolítica derivada de la guerra d'Ucraïna i el conflicte de l'Orient Pròxim. Davant de situacions excepcionals similars a les indicades, el Ministeri d'Hisenda, de forma encertada, va proposar la suspensió de les regles fiscals en els anys 2023, 2022 i 2021. Aquesta mesura va permetre als ajuntaments utilitzar els seus romanents de tresoreria calculats el 2020 sobre els 15.000 milions d'euros per contribuir a la recuperació econòmica i social del país. Des de fa anys, l'administració local reclamem un finançament just, ja que l'actual és del tot insuficient per afrontar el cost dels serveis que ofereix a la ciutadania. A això, cal sumar que sovint hem d'assumir competències delegades per altres administracions sense l'acompanyament financer que estableixen les diferents normatives estatals i autonòmiques, i així com la creació de nous serveis o l'aplicació de noves normes que obliguen a la contractació de més personal. Aquesta situació de debilitat financera es va veure intensificada per l'inici de la pandèmia i les seves conseqüències, a les quals posteriorment es va sumar la guerra d'Ucraïna. Els ajuntaments i altres organismes locals van mobilitzar tots els nostres esforços i recursos, com la resta de les administracions autonòmiques i estatals, i en col·laboració amb aquestes, per oferir l'ajuda que en aquells moments necessitaven els ciutadans. En aquests difícils anys, la suspensió de les regles fiscals ha donat als ajuntaments una bomba d'oxigen per continuar col·laborant amb l'Estat i les autonomies en l'adopció de mesures per mitigar l'impacte de la crisi i la recuperació que estem observant de l'economia. Davant de la situació de tensió econòmica que afronta l'administració local, la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per l'any 2024 proporcionaria als ajuntaments la certesa necessària per a la planificació pressupostària. Sense una nova aprovació, la suspensió decaurà el 31 de desembre de 2023. La sol·licitud de pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a l'any 2024 està alineada amb l'actual debat a Europa sobre les condicions d'un nou marc de governança econòmica. Aquest nou marc, que busca reduir el deute públic de manera gradual i realista, alhora que impulsa un creixement sostenible i inclusiu, probablement s'implementarà el 2025. Donada aquesta perspectiva, és pertinent l'aprovació de la pròrroga per assegurar així una transició fluida abans de l'aplicació del nou marc de governança econòmica. La incertesa actual sobre la continuació d'aquesta mesura per l'any 2024 genera preocupació entre els municipis que estan elaborant els pressupostos locals pel pròxim exercici i que han d'incloure necessàriament accions per afrontar el canvi climàtic i les seves derivades, així com inversions per reduir la despesa energètica i cercar solucions més sostenibles. És per tot això que es proposa l'aprovació de la present moció amb els següents acords. Primer, instar el Govern de l'Estat, el Congrés dels Diputats i el Senat a prorrogar la suspensió de les regles fiscals per l'any 2024. Segon, que aquest acord de pròrroga de la suspensió fiscal de l'any 2024 s'aprovi abans del 31 de desembre del 2023, quan decau l'anterior suspensió. Tercer, instar el Govern de l'Estat a una revisió de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera que flexibilitzi el seu impacte en els ens locals perquè aquests disposin de major autonomia. I quart, comunicar els presents acords al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat i la Federació de Municipis de Catalunya. Obrim torn de paraules. Senyora Núñez.
Nosaltres estem a favor del que es demana per poder tenir aquesta autonomia econòmica com a Ajuntament, però ens estendrem perquè creiem que aquesta petició potser s'hauria de fet haver pogut fer al ple passat, que s'hagués pogut enviar als òrgans pertinents per poder tenir resposta, además del darrer dia que hi ha, diguem, hàbil laboral per poder tenir resposta. Ho dubto, ens afegim als comentaris que ha fet l'equip d'Esquerra Republicana a la Comissió Informativa.
Bé, nosaltres al ple anterior no disposàvem d'aquesta moció, per tant, si l'haguessin tingut l'haguessin presentat. És veritat que des que ens l'han fet arribar hi ha hagut altres municipis que han tingut els plens abans i els han passat, i és així. També és veritat que el fet de presentar aquesta moció i de mantenir-la crec que és important, perquè després del que el del 31 de desembre, per exemple, ja estem parlant amb diputats al Congrés, que també s'està plantejant de que a mitjans d'any és possible que hi hagi, no pot ser una suspensió de regles, però sí que estan parlant d'una reforma en aquest sentit de les regles fiscals, i no saben encara en quina mesura, però sí que si nosaltres aprovem això juntament amb la resta de municipis que estan fent aquesta petició, també estem dient que, ei, Balaguer també necessita que tinguem una mica d'aire, no? Una mica d'aire a les nostres finances locals, i creiem que és important que quan més siguem, doncs millor. Al final és una qüestió, evidentment, es pot votar l'abstenció, faltaria més, s'entén el tema, i ja vam parlar també a la comissió informativa, el senyor Vidal ja va anar en aquesta línia, entenc que és el que ens dirà. Per tant, nosaltres el que creiem és que hem de defensar que també Balaguer està per, si us plau, mantinguem la suspensió de les regles fiscals, perquè necessitem que aquest finançament ens vagi a favor i no a la contra. Perfecte, senyor Ricard.
Sí, sí que és veritat que anem a contrarrellotge i al temps que hi ha, però també és veritat que val a dir que a vegades les administracions també sorprenen i en poc temps poden fer molta feina, no? I m'agradaria remarcar que avui a la casa realment han fet molta feina amb molt poques hores, que ajudarà a tirar molts projectes endavant, i per tant esperem i desitgem que arribin a un acord i ho puguin publicar i ho puguin tirar endavant, i que demà, no avui, que avui és dia de Sant Innocents, però que ho puguin publicar demà i que aquestes suspensió de regles fiscals realment queden suspeses i puguin ajudar a totes les administracions locals, no només a l'Ajuntament de Balaguer, sinó a totes les administracions locals a poder tirar endavant de manera més eficaç i de manera molt millor tots els serveis municipals, i es puguin fer aquestes inversions que es necessiten.
Gràcies, senyor Vidal.
Bé, primer que res, gràcies a la companya de la CUP per haver fet els raonaments del que vam estar parlant a la informativa. Després, una qüestió de fons, és a dir, això és un pedaç, eh? És a dir, el que hem de fer és canviar el sistema de finançament del món local. Altra cosa és que, mentre això no arriba, que se'n sent parlar des del segle passat, mentre això no arriba, està bé, diguem-ne, poder utilitzar això, i per tant estem totalment d'acord amb el fons. El que li vam plantejar nosaltres a la informativa era simplement que no tenia massa sentit. Hem estat mirant per dates, la Federació de Municipis va aprovar això el 22 de novembre, ho va enviar als ajuntaments el 23, per tant no hi ha hagut cap problema en que el 30 de novembre, per urgència, s'hagués pogut entrar. M'explico, hagués pogut entrar aquesta moció. Aleshores, nosaltres el que trobàvem és que aprovar una moció en què tu estàs dient que instes amb algú que el dia 31 faci una cosa, siguin el 31 diumenge, siguin el 30 dissabte, i ho fas amb dijous a la nit, home, doncs podíem simplement explicar-ho d'una altra manera o demanar, diguem-ne, que malgrat que hagi passat el dia, que facin el que hagin de fer. Però demanar que abans del 31 facin una cosa, quan, si no ho entenc malament, hi ha d'haver una reunió del Congrés i una del Senat, o sigui, que dijous, dia 28 de desembre, realment és una bona innocentada el presentar, diguem-ne, una moció en què li instés amb algú que abans de 3 dies faci una reunió del Congrés o del Senat perquè no decaigui una norma. Dius, home, podem dir el mateix, però escrivim-ho d'una altra manera, siguem seriosos com a paeria, no diguem que els diem que abans del 31, això és com si dius, escolta, si no em dones això abans de no sé quin dia i ho dius l'endemà. No, doncs demanem que facin el que hagin de fer per solucionar-ho, que això s'ha de poder solucionar, etcètera, etcètera, però el dir que facin la pròrroga sabent el que s'ha de fer i que ho estem dient avui i que en principi demà no hi ha res convocat i demà passat tampoc, per tant, hem d'entendre que no hi haurà una modificació, per tant, que busquin un extra, que ho puguin fer l'1, el 2, el 3, el 4, el 5, però quedava una mica estrany que es pogués fer aquesta proposta. Nosaltres, si es manté així, ens estem dient, perquè estem d'acord amb tot el fonament, però és que entenem que és que no té validesa a nivell jurídic, perquè no pots dir-li a algú, si realment el que volem fer és apretar perquè hi hagi molts municipis que demanem el mateix, clar, anem tard per poder fer-ho. Per tant, si no hi ha cap canvi dels acords, nosaltres sap molt greu, però ens haurem d'estenir.
Bueno, això també es podria, de fet avui ha sortit al BOE l'aprovació de la pròrroga de diverses mesures, com suposo que sabran, i no ha hagut de passar ni pel Congrés ni pel Senat, una de les quals és un tema de les regles fiscals per les comunitats autònomes, la suspensió de regles fiscals per les comunitats autònomes, no per entitats locals. Això ja ha sortit al BOE d'avui, 28 de desembre, i no és una innocentada, és real, publicat, i és així. Per tant, que entenem que demà encara podrien inclús tenir aquest marge, evidentment. També podríem proposar d'eliminar el punt segon, que és el que tenen aquest problema, i si creuen que és el que implica aquesta data, que potser és la que no troben amb sentit per temps, i al final nosaltres sí que continuaríem demanant com a paeria que la voluntat de que es prorroguin, la suspensió d'aquestes regles fiscals. Sí, a la resta, bueno,
sí, se trau el punt 2, nosaltres no tenim cap problema en votar-lo favorablement,
no,
perquè
al final perquè és la que
estarem instant al govern a que faci la suspensió, instant el govern a que revisi la llei d'estabilitat pressupostària i comunicar-ho.
Al final és
clar,
el que
no veiem lògic i sensat, diguem-ne, és demanar que abans del 31 de desembre passi una cosa quan saps que és com demanar l'impossible. Mirem que siguem seriosos a l'hora de demanar. No sé, els de més
al final el segon punt estaria implícit al primer sense ser explícit, perquè realment sí. l'aprovació hauria de ser a data 31,
no
que si els incomode que
no
hi hagi el punt
de
segon,
desembre,
podem eliminar.
No envies el 2 de desembre una cosa que han de complir el 31 de desembre. Ai, del 2 de gener una cosa el 31 de desembre, no sé.
Sí. No, això s'hauria d'enviar demà 29, que encara hi ha aquest plaç, però sí que és això, el 29 encara hi hauria aquest plaç, però sí que seria l'últim que ells també tindrien aquest marge. Si
no sé, la resta de grups, bueno, tampoc no sé, li hauria dit el com, sentit
bueno,
del vot.
També falta, si volen, esperem a que acabem tots dels parlaments, si sembla, que hi haurà un altre torn, si volem, doncs ho podem parlar. Sí, passem el torn, senyora Trilla.
Sí, gràcies. Sí, efectivament, a nivell processal és una mica, ratlla una mica l'absurd. El que diu el senyor Vidal té una lògica, en tant que estem demanant que es faci una cosa que com és futurible, no? Per tant, el fet de que ara estava llegint jo el segon punt, doncs tampoc canvia el nostre sentit de vot, que serà a favor. Si el traieu i decidiu que vosaltres voleu votar-lo a favor, si treuen aquest punt, a nosaltres ens és una mica igual, perquè el que entenem nosaltres és que el que s'hauria d'anar aquí és el tema de fons, el problema real, que és el finançament dels ens locals. Això només és una mica, diguéssim, de cara a la galeria, de demanar això quan sabem que en realitat doncs, els plaços no ens donen marge i tal. Veiem que el finançament als ens locals és una gran necessitat perquè els nostres municipis doncs, puguin tindre serveis de qualitat per a la gent, puguin transformar els pobles, i a la vegada és un gran problema perquè el finançament el que fa és incrementar cada vegada més la pressió fiscal sobre els ciutadans, els nostres conciutadans. Nosaltres des de Junts el que creiem, el que apostem és que el que cal fer és una reforma estructural sobre el finançament dels ens locals. Això és una mica un tapar un forat i quedar una mica bé, però que el que fa falta és entrar més a fons d'aquest tema i per tant sabem tots que Catalunya pateix un dèficit fiscal estructural des de fa molt temps. Algunes dades ens diuen que està situat en més de 20 milions d'euros en els últims anys i, per tant, entenem que és necessari que es resolgui aquesta problemàtica i que s'hagi de fer de forma bilateral amb l'estat espanyol. Per tant, en quant al punt aquest, doncs el que vostès decideixin. Nosaltres votarem favorablement a la moció.
Vale, gràcies. Fem un segon torn després del que hem dit i valoren si canvia algun sentit del vot o algo el fet de treure el segon punt. Estem disposats perquè al final queda implícit, no? Vull dir, especificar el dia 29 que en dos dies ho han d'arreglar quan no hi ha marge, potser és el que tal, però també és veritat que el punt primer, sense haver-ho d'especificar i que quedi així una mica que soni malament, bueno, jo si sembla els donaré una segona tanda de intervencions. Senyora Núñez, alguna cosa a dir?
Nosaltres hem comentat que estem a favor del contingut, solament aquesta puntualització de que és impossible demanar que en un dia es faci una cosa, bueno, és inviable, com s'ha comentat, no? Si es decideix de treure aquest segon punt, votarem a favor.
Gràcies. Senyor Ricard?
Sí, nosaltres pot treure el punt o no. Al final el tema entenem que és el mateix. El que sí que també animaria a tots els grups municipals que tenen els seus respectius grups tant al Congrés com al Senat i estan en aquestes taules de negociació que realment abordin aquest tema, que és un problema real de tots els ens locals, sobretot de Catalunya, i els animaria que ho traslladessin als seus corresponents grups perquè amb aquestes taules de negociació bilateral es parli aquest tema i es pugui trobar una solució amb aquesta situació.
Gràcies. Bé, per tant, entenc que ara li passo la paraula. Eliminaríem el segon acord, que és el que potser xirria per dates, perquè al final amb dos dies tal, però entenc que el fons de la moció estem d'acord. Eliminaríem el segon punt i bueno, ara li passo la paraula al senyor Vidal.
No, simplement era això, que si feien la proposta aquesta, nosaltres ens hi sumem, per tant, si es troba el segon punt, entenc que encara té més força, ho podem fer per unanimitat i al final el que estem demanant és que es pugui utilitzar el romanent, que hi hagi aquesta flexibilització de normes fiscals durant un any més, però no acabem, diguem, ni ficant negre sobre el banc, diguem, ni una cosa que dius, hosti, estàs aprovant una cosa que no estàs deixant temps de reacció a qui li estàs dient.
D'acord, gràcies. Senyora Trilla, entenc, vol utilitzar el seu segon torn? Val, perfecte. Doncs, entenc doncs, que quede, perquè tothom ho sàpigui, quede aquesta moció eliminant el segon apartat, que era el que especificava que demanàvem que això es fes abans de 31 de desembre, i per tant quede aprovat per unanimitat amb la resta de punts. Sí? Perfecte, gràcies. Bé, amb això acabem els punts ordinaris del ple. Passaríem doncs, a donar compte dels decrets d'alcaldia. Si tenen algun tema de decrets, senyora Núñez.
Jo tinc una pregunta, serà ràpida. Ah, decret, perdó. Una pregunta sobre un decret. A la pàgina 42, a l'expedient 1299/2023, parla d'una compra d'uns arbres per plantar en diferents indrets de la ciutat amb un cost total de 34.918 euros. Quants arbres serien, de quin tipus i on anirien distribuïts? Perquè, si no recordo malament, fica que estaran, bueno, se ubicaran en diferents indrets de la ciutat.
Sí, li he de dir que el tipus, si no recordo malament, són entre 100 i 110 arbres que plantarem, amb les seves corresponents també fiquem unes proteccions perquè les arrels no afectin a totes les instal·lacions i tuberies d'aigua, perquè és un problema que tenim real aquí a la ciutat. Se plantaran de diferent varietat i el que sí que li puc dir és que són arbres autòctons, vull dir, són d'aquí de la zona. Hi ha la tècnica de medi ambient que ha decidit ella quins són els arbres idonis en cada un dels espais. I s'ha prioritzat el voltant dels parcs infantils, de les escoles i en algun punt que només pugui faltar algun petit arbre.
Algun tema més de decret, senyora Núñez? No. Senyor Vidal, temes de pregunta i de precs? Ai, sí. Perdó, de decrets.
Sí, una pregunta. A veure, el 1774 ens tornem a trobar amb una...
La pàgina?
La pàgina 186. Bueno, només és perquè entenc que, malgrat que l'altra vegada vam dir que hi havia algunes coses de l'Olímpic que l'estaven ficant com a decret de la paeria amb el segell de l'Olímpic, ha tornat a passar, diguem-ne, el que passa és que hem mirat les dates i com que nosaltres vam dir el 30 de novembre, que Sant Andreu, que fem ple, i el decret és del 29, entenc que encara n'hi pot haver algun altre que pugui ser, però vull dir que és partida de l'Olímpic, tot de l'Olímpic, llavors els decrets de l'Olímpic al Consell General no li tenim i en canvi hi és els decrets de la paeria, d'acord? Després, bueno, respecte al 1779, agrair, diguem-ne, a la família de Barrot la confiança que té amb la paeria de Balaguer, instar la gent que tingui coses interessants i que vulgui que vagin a l'arxiu, que ho cedeixi a la paeria de Balaguer, que després anirà cap a l'arxiu, perquè aleshores la propietat, com ells bé saben, tant la Carme com la Mireia, que se n'havia parlat, la propietat passa a ser de la paeria d'altra manera, no passa res, però passa a ser de l'arxiu, de la Generalitat. Per tant, és millor que ho donin a la paeria, nosaltres ho tenim guardat al mateix lloc, però com a mínim siguis com a patrimoni, i és tot el fons que tenia el Joan Barrot de fotos del Pau Bertran, per tant, agrair que hi hagi una altra vegada algú amb nosaltres, ja ho va fer el fotògraf Torruella, per tant, és important, diguem-ne, que tot aquest patrimoni es quedi a la ciutat. Una sí que es pregunta, al 1805, pàgina 286, val? Hi ha una valoració del que pot costar arreglar la casa que van apuntar al carrer Quartel. Clar, són 294.000 euros, això és una autèntica barbaritat, no? Suposo que deuen tindre previst a veure quines alternatives hi ha d'haver, perquè difícilment es pot fer front amb aquesta quantitat per part dels cinc propietaris que hi ha a la casa, no? I pràcticament és que per aquest preu, no et diré que la tinguis i la fas nova, però quasi.
Bé, li he de dir que no són cinc propietaris, és un sol propietari de l'edifici.
El decret hi fiquen cinc propietaris, dos són repetits, quatre noms. No, la que van haver d'apuntalar.
El folio anterior.
És a la pàgina 286, número de decret, 1805.
Vale, perdó, doncs inicialment...
Aquí fiquen cinc noms.
Sí, no, que passa que inicialment pensàvem que era un sol propietari, després quan vam anar indagant, és allò que vas fent tot el recorregut per trobar cada un dels propietaris i al final són cinc, és veritat.
Clar, repetit, eh?
Al final és un tema d'una valoració tècnica que ha fet el tècnic de la casa, és una qüestió tècnica, ha fet la valoració dels costos perquè realment l'edificació està en molt mal estat. Vull dir que realment no és que s'ha de fer una reparació puntual, sinó que s'ha de fer una intervenció integral a l'edifici i al final són càlculs que fan a nivell de fórmules, a nivell de superfícies, a nivell de tipus d'intervenció i ara el que hem fet és fer aquesta reclamació als cada un dels propietaris perquè realment aquesta degradació de l'edifici no vagi a més perquè realment hi ha filtracions d'aigua, hi ha viques que realment no tenen ni el cap de la vica que apoya o que recolze al mur de càrrega i per tant hem començat tot el procediment corresponent per fer aquesta reclamació als propietaris i tenen aquest termini per poder respondre, fer les corresponents al·legacions o fer les intervencions que hagin de fer. A partir d'aquí anem seguint el seguiment de tot aquest procediment perquè realment l'edifici està en molt mal estat.
No, per això dic que s'hauran d'activar coses perquè no només hi ha la part tècnica, hi ha la part social, és a dir, realment si aquí s'hagués de fer poqueta cosa i la gent pogués tornar-hi és una cosa, tindrem unes famílies a les quals cal buscar una solució amb el ben entès que Pinter ha complicat. Que per desgràcia...
Sí, la intervenció va per... O sigui, la intervenció que hagi fet en aquest edifici no és una intervenció a curt termini, sinó és a mig llarg termini, perquè realment s'han de fer unes obres que pues, comporten diversos mesos de feina. A part del tema social, hi estan treballant des de diferents departaments.
No ho dic perquè a vegades hi ha poca cosa o arregles, després pots tornar-los-hi per entendre'ns, però clar, aquí... amb aquesta quantitat Sònia llarg.
Perdó que m'hi posi un moment, és que no he entès les famílies que han sortit, ja sé que no és el meu torn de paraula, disculpeu, estan reubicades en algun lloc, se sap on estan, què s'ha fet en aquest cas?
En aquest cas hi havia tres famílies que es van donar allotjament els primers dies, de les quals uns ja estaven amb seguiment a serveis socials a través del Consell Comarcal i els altres també tenien assistents socials, però com que no els havien comunicat, doncs va ser una mica més tardana l'actuació. Llavors ho estan portant a través dels seus assistents socials, sí que és veritat que no, ara mateix no tenim capacitat de poder ubicar, perquè no tenim pisos a disposició de poder posar ningú. Per tant, sí que aquestes persones estan a nivell de... Bueno, de fet, em consta que estan a l'espera de la taula d'emergència, però sí que és veritat que estan en seguiment amb els seus assistents socials. Vull dir que de fet, no els hi van avisar ni el primer dia. Com que van estar a l'hostal, no els van avisar. I llavors doncs, tot ha anat una mica més lent, però sí que estan fent el seguiment. No. Ja estan portant-ho directament des dels seus... Bueno, entenc que ja és Consell Comarcal amb els seus assistents socials, Sí. Seguim amb decrets amb Sallà Vidal.
Després, el 1824, pàgina 361, parla dels 95 predocalitzadors de fugues pel servei d'aigua. La subvenció aquesta, quan se va demanar, també hi havia un tema de la sorra dels filtres. No sé si ja està, si ja s'ha fet el canvi o si també se n'ha de fer...
De fet,
licitació avui, o és un contracte menor?
Avui mateix s'ha adjudicat, no? Avui he firmat el decret d'adjudicació per aquesta, per el tema dels
bueno, totes aquestes subvencions deslocalitzadors
de fugues. Exacte, van sortir amb aquesta, van sortir altres que corrien pressa per terminis d'execució i una d'aquestes és aquesta, que de fet ens consta, bueno, jo he firmat avui el decret d'adjudicació perquè puguem anar fent també via.
Perfecte. Després, l'última, hi ha dos decrets, el 1848 i 1849, que són dos habitatges, pàgina 402 i 407. És el mateix dos vegades. Són uns habitatges que s'agafen per dret i retracte. Val? Llavors, no hi ha la valoració a la qual han sortit penjats a dret i retracte. És a dir, normalment, quan se pengen, te diu en quin preu surten. Aleshores, tu fas fer un informe tècnic que sempre ha de ser d'un valor superior al preu, perquè si és d'un valor inferior, doncs no és una bona compra des d'aquest punt de vista. Clar, en aquest cas no hi fica el preu, l'informe tècnic és exactament de 20, se fa una retenció exactament de 20, però en cap moment es diu en quin preu sortia. Si sortia a 20 i s'ha fet l'informe a 20, vol dir que vale, vull dir que el cèntim d'euro, però normalment els informes tècnics surten d'un valor superior i l'únic que et demostren és que la compra l'estàs fent bé, perquè estàs comprant per sota del preu. Si estigués per sobre del preu no podries fer la compra. Llavors, en aquestos, clar, no hi fica el com. I després, la manera com està escrit, no acabem d'entendre qui ha exercit el dret de retracte. Jo entenc que l'ha exercit la paeria de Balaguer. Perquè, clar, tal com està escrit, dona la sensació que com si la Generalitat hagués triat per nosaltres, que no entenc que sigui...
No, és alguna cosa com que nosaltres, diguéssim, hem d'acceptar aquest. Vull dir, jo, quan vas a firmar a la notaria, hi ha com algun document, no recordo com és, que has de com a desistir, o sigui, la Generalitat ha de desistir d'aquests habitatges i nosaltres els acceptem. Entengués així,
eh? I més ha de fer l'informe nostre, diguem-ne, que estem interessats. Després se fa la visita,
sí.
Se fa l'informe tècnic, i l'informe tècnic ha de ser, per això trobem a estar en el del 20.000 i que l'acabem comprant per 20.000, però normalment l'informe tècnic sempre surt superior i és el que te permet comprar-ho. Clar que pot sortir igual al cèntim d'euro, com en aquests dos casos. També pot passar, no? Però en principi normalment el cost que et surt a l'informe tècnic és superior i això el que et justifica és fer l'informe de dir està ben comprat per part de la paeria perquè hi ha aquesta necessitat i com que l'informe no hi ficava en cap moment quin era el preu de retracte i el text, almenys tal com estava, semblava com si ells acceptessin... Un segon, que ho tinc...
El que passa és que jo entenc que aquí l'informe diu que el valor catastral, jo crec que amb aquest els han valorat referent a la referència al valor catastral, que són 17.000 euros i, per tant, l'informe tècnic són 20.000. I, per tant, com que el valor de l'immoble...
No, aquest és el segon.
Va, bueno, jo estava mirant el segon, el primer no sé si surt així,
no,
però
el segon el valor
així,
catastral són 13. Per tant, entenc que el valor cadastral simplement és a nivell informatiu, perquè si el donéssim com a val com a 13 no el podries pas comprar per 20. Jo entenc que 13 és el valor cadastral, aquí faltaria que sortigués quin és el valor en què ha sortit a dret i retracte, que això és que algú està comprant-lo a un preu, i llavors hi ha un informe tècnic que el que has de demostrar és que el preu real és superior o igual al que estàs comprant. No? En aquest cas, clar, ens ha estat molt estrany que els dos fossin iguals, 20, 20. Bueno, no sé.
És el preu que va sortir, tanteig i retracte, 20.000. Cada pis va sortir a 20.000 euros.
Va sortir a 20. Clar, però llavors els informes tècnics habitualment surten a 22, a 23, a 24, això et justifica que el puguis comprar. En sortir els dos a 20, per tant, també els pots comprar, eh? Però vull dir que representa que no hi havia aquest preu. I el text que dia és aquest que diu el primer, que diu acceptar l'exercici de dret de tanteig com si la Generalitat... A la part d'antecedents diu exercir el dret de tanteig en benefici de la paeria de Balaguer sobre l'habitatge. Val? Això diu que és la carta que ens han rebut de la Generalitat, però la Generalitat no exerceix el dret de tanteig, tot cas renuncia al dret de tanteig, perquè som nosaltres que exercim el dret de tanteig.
És el que vam dir, no? Ells han de renunciar al tanteig a favor de la paeria, quan nosaltres el decidim de comprar.
Però aquí diu que la Generalitat ens diu que exerceix el dret de tanteig en benefici nostre. Clar, no ens lligava, diguem-ne, aquesta...
Bueno, hem intentat fer igualment amb els tècnics de la casa, de la mateixa manera suposo que s'ha degut anar fent, o potser ho feia una altra persona, que ara
bueno,
no hi és.
Més que res, sembla que qui faci l'exercici entenc
que la feina la fan el millor possible.
I no és la Generalitat, és la paeria que s'ha interessat. S'entén que vostès han enviat els tècnics, han mirat, han dit mos entre tant el de Pablo Neruda com el del carrer Miracle, i per tant van a comprar-lo, diguem-ne, perquè interessa per tindre'l per la paeria. Val? Només era això.
Vale, de decrets més... ja està. Ja està, decrets? Vale. Senyora Trilla, de decrets?
Sí, gràcies. A veure. Volíem treure també, a raó del que ha esmentat el... Ah, pensava que em deies que no tenia el micròfon. No, no. A raó del que ha esmentat el decret que ha esmentat el grup d'Esquerra Republicana en relació a la col·lecció que està de fotografies de Pau Bertran que s'han donat a la paeria. Hem vist en el decret que la donació s'ha fet o s'ha dipositat en el museu. Llavors, nosaltres ens preguntàvem per quin motiu no s'han dipositat a l'arxiu. Justament ara també hem aprovat un conveni de col·laboració i pensem que aquest tipus de documentació, no, al final potser el seu lloc més adequat seria el de l'arxiu. No sabem el motiu per què s'ha escollit deixar-ho en el museu.
Sí, nosaltres sempre reclamem que ens ho donin al museu, tot i que acabi depositant a l'arxiu.
És el que diem nosaltres, exacte, però en canvi el decret...
Sí, perquè ho deposites al museu, és el museu que ho deposita, l'arxiu com a lloc on ho guardes. Llavors és accessible a tothom, però la propietat, quan tu dius que
la propietat és de la paeria, això ja ho entenc.
Clar, per tant, és un òrgan de la paeria, que és el museu, que ho rep.
Exacte.
I després es depositarà l'arxiu.
Exacte, és a dir,
el que passa és que en el decret no consta...
El que ho ofereix ho dona a la paeria, en aquell cas ho ha portat al museu. Que és propietat de la paeria. Llavors el museu ho depositarà igualment a l'arxiu comarcal.
Com que en el decret no hi constava, doncs bé, ens ho hem apuntat perquè no acabàvem de lligar aquest tema. Després, un parell de coses més només. Hem vist una sèrie, no m'he apuntat el número del decret, les pàgines són la 92 i següents, disculpeu, perquè 92 i següents n'hi ha molts d'aquestos. Són uns decrets que van en relació a la devolució d'uns ingressos indeguts pel subministrament d'escombreries, de les taxes d'escombreries als veïns del carrer Barcelona, al carrer Almatà, i jo crec que aplica en els baixos dels locals comercials d'aquest tram. I sembla ser que se'ls han tornat uns diners i voldríem saber per quin motiu s'ha fet aquestes devolucions que afecten molta gent a molts locals, si s'han fet a tothom, si tothom els ha rebut i si hi ha alguna excepció.
Això segurament ho sabrà més el senyor Vidal perquè afecta a taxa de residus del 2022 i l'excepció entenc jo de...
Això va ser en el període de les obres, hi havia la voluntat d'ajudar el sector comercial que va patir, diguem-ne, que les obres, tot i que van durar bé, diguem-ne, no hi va haver cap allargament ni cap cosa rara, però sí que és cert que van tenir una disminució. Llavors, clar, hi ha poques coses que tinguem com a paeria, com a taxes. Llavors, les dues úniques que podíem fer, una era automàtica, que era la de Wals, que va ser per tothom que tenia Wals, que donant en aquell carrer no van pagar la part corresponent, i l'altra era la part de recollida de residus, en quant que es donava per fet que hi havia hagut una disminució d'activitat durant aquest període, i per tant una manera d'ajudar-los era disminuir la taxa proporcionalment als dies que no havien tingut representar circulació normal a tots els locals que estaven afectats per les obres del carrer Barcelona des del carrer Matà fins al passeig.
Gràcies. I després, per últim, voldríem fer menció a l'expedient 1608, pàgina 16, que justament és el decret relatiu a la petició que el senyor Solanes, en nom de Junts per Balaguer, va fer d'una sèrie de documentació que finalment se'ns va participar per la paeria, l'accés a diferents expedients, i se'ns va informar d'allò que havíem demanat, tot i que vam estar un temps esperant-ho. Sobre aquest tema volíem fer dues consideracions. Una, la primera, que ens va fer veure la comissió informativa el senyor Vidal com a paient cap que havia estat d'aquest consistori, en tant que havíem sol·licitat una relació de consorcis, organismes, associacions, etc., a les que estaven associades l'Ajuntament, la paeria de la Paella Balaguer, i ens informava doncs, que aquesta llista estava incompleta i o era incorrecta. I aleshores nosaltres que desconeixem aquesta informació, per això la vam demanar, per tindre-la doncs, de primera mà, voldríem que es, o sigui, que es rectifiqués o que se'ns expliqués realment quines són aquestes associacions, si el que va dir o que va manifestar el senyor Vidal en la comissió informativa és cert, doncs que se'ns torni a participar aquesta informació correctament.
Sí, d'acord, això es va parlar a la comissió informativa i com bé va agafar la secretària en funcions en aquell acte, ho va agafar amb nota i entenc que passarà als tècnics, que no tots estan ara mateix hàbils, perquè també hi ha gent que fa vacances i demés, però que sí que miraran de recuperar tota aquesta informació.
I en el mateix decret us demanàvem que ens informéssiu sobre l'organigrama de la casa. Un organigrama en altres entesos com una estructura piramidal o no, però estructurat en el que se fiquen departaments, que se'ns ha d'informar dels caps dels departaments, dels membres d'aquell departament, és a dir, hi ha un cap i cinc persones que hi treballen, de les funcions que fan aquestes persones. I ens ha sobtat una cosa, una primera, que no hem vist aquest organigrama penjat en la web pública de la Paeria, a la pàgina de transparència no l'hem vista, hi ha un enllaç però que viatja, una informació que no és precisament un organigrama. I una segona és que en la llista de decrets que hem tingut a bé llegir aquest mes, hem anat veient que apareixen una sèrie de departaments, que vostès anomenen aquests decrets una sèrie de departaments que no surten en l'organigrama que vostès ens van facilitar a nosaltres. És a dir, per posar un parell d'exemples que m'he apuntat, un és el Departament de Promoció Econòmica i Ocupació, que no apareix en l'organigrama, en canvi sí que veiem el CEIA Olímpic o, per exemple, el Departament de Comerç i la Paeria. I l'altre és el departament o l'àrea que vostès diuen de govern obert, que no apareix en l'organigrama, l'anomenen el decret però no apareix en l'organigrama, l'únic que veiem és el departament de secretaria. Per tant, entenem nosaltres que la informació que ens heu facilitat és una informació un pèl anodina, en tant que ens heu facilitat àrees, secretaria, intervenció, no sé què, que és evident que coneixem que hi ha aquestes àrees, però no ens heu informat ni dels caps d'àrea, ni les persones que els formen, ni les funcions que es fan, el número de membres de cada departament, quins departaments reals hi ha, perquè vosaltres feu referència a uns que després no hi són en l'organigrama. Per tant, també us demanaríem que aquest punt ens el tornéssiu a participar amb la informació correcta.
Estava apuntant. L'organigrama que li hem facilitat és l'organigrama que ens van facilitar l'anterior equip de govern quan el vam demanar després de quasi un any, perquè reiteradament, vostès no hi eren, però hi ha regidors aquí que veien com ple rere ple reivindicàvem l'organigrama de la casa que no ens arribava mai i finalment ens van passar aquest document Excel, que és l'únic que existeix a hores d'ara o que ens consta que teníem i era aquest, i evidentment no pot ser de cap manera coincident al que estem fent ara, perquè ara estem en un procés d'estabilització de personal que no s'està ara mateix reflectint en l'organigrama, perquè ara el que estem fent també, a part de totes les estabilitzacions dels llocs de treball, s'està treballant amb la RLT, que fruit d'aquesta RLT, quan estigui tothom al seu lloc, totes les fitxes fetes i tot el cada departament muntat com està i l'estructura de la casa, llavors podrem fer aquest organigrama amb pèls i senyals amb totes les necessitats de la casa i amb el que realment es reflecteix a la casa. Ara mateix aquesta informació no la tenim.
No la tenim, clar.
No la tenim, per tant, vam donar resposta amb aquest organigrama, que és l'únic que hem arribat a tenir a les mans,
que
és aquest.
Entenc el que diu, senyora González, entenc perfectament el que diu i és lògic que una RLT no es fa en 15 dies i que, per tant, tardarem molt a saber com queda l'organigrama final de la casa. Però, mentrestant, aquests regidors necessiten saber quins caps d'àrea hi ha, quines àrees hi ha, perquè si, més que res, que si ens hem de dirigir a algú, hem de saber quins equips tenen, qui exerceix el càrrec en aquell equip i, per tant, la informació que ens van participar doncs, no és la que nosaltres necessitem per poder treballar, per poder fer preguntes, per poder dirigir-nos, etc.
Val, de moment sí que fins que tinguem aquest organigrama amb caps amb peus i senyals, el que podem fer és mirar la plantilla, que sí que la tenen adjuntada amb tots els pressupostos, i si no els hi podem donar accés a aquesta plantilla. La tenen al decret? Hi ha una plantilla
que ja l'hem vista, gràcies.
La plantilla al final és un reflex d'organigrama, no és un organigrama, però aquí sí que podem veure aquesta informació que ens estan demanant.
Aquí ens diuen les categories que hi ha, trans, aús, trans, no sé què, però no, el que no podem veure és l'estructura al que ens referim nosaltres, és molt més senzill.
Sí, és el que demanàvem nosaltres.
És molt més senzill que el que vostè m'està oferint. És a dir, nosaltres volem saber a qui dirigir-nos en cada departament, volem saber quants membres hi ha, volem saber quines funcions fa cada departament i sobretot quantes àrees hi ha a la casa.
D'acord, mentre no tinguem això, que ja intentarem fer ni que sigui un esbós, tot i que ja li diré que tampoc no serà mai exacte perquè estem en moviment de personal, perquè això és una realitat, estem en moviment, amb estabilitzacions, en que ara hi ha unes places o que hi ha uns llocs que no hi ha places, que no serà exacte tampoc. Però si té qualsevol dubte també la convido a que ens ho pugui dir o inclús a la cap de personal o inclús a qualsevol persona que puguem redirigir, li faltaria més, li podem donar tota la informació que necessiti. Però ara mateix, vull dir, és com vostè que ha fet dret, entenc, no sé si ha tocat algunes coses d'economia i tal, no sé si ha tocat alguna cosa, també sap que per exemple un balanç és una foto d'un moment, no? Doncs un organigrama seria una foto d'un moment i al final s'acabarà mullent fins que estigui definitiu i tothom ha puest, cadascú a la seva plaça, tots els departaments tancats. Vull dir que ara mateix no li podem donar com a tal, però sí que li podem fer a través de la plantilla, pot veure les persones que hi ha a la casa, això sí que ho sap, i si vol li podem donar de cada àrea els caps, que a través de la web em consta, si més no hi era, no? De cada àrea, el cap, el telèfon, el lloc on està ubicat i les persones responsables també ho poden saber. De totes maneres ja li podem passar de cada departament amb qui s'haurien de dirigir, que crec que ho coneixen sobradament, però si ho volen per escrit doncs els hi farem arribar.
Gràcies, agraïts.
Vale, decrets ja hem acabat. Val, doncs ara arribaria el torn de precs i preguntes. Com sempre, si m'ho permeten, faré les respostes a les anteriors preguntes del ple, o sigui, del ple anterior. Per part de la CUP ens vam, bueno, i també el pla de manteniment i neteja, que ja vam quedar en aquesta reunió amb els grups de l'oposició que van poder veure aquest pla de manteniment, no? I neteja, per veure com ho estem abastint i com estem fent aquestes coses. Per tant, entenc que això quede resolt. També va parlar de la calefacció de l'Àngel Guimerà, que em consta que ja està reparada. Per la banda d'Esquerra Republicana va fer el prec de reunir-nos per explicar la Guàrdia Urbana, també ens vam reunir, vam explicar la situació, i el de l'ordenança de residus, bueno, ja els hi vam explicar que de moment, mentre no tinguem costos, doncs hem d'estar amatents, i així també ens ho diuen des del departament. Des de Junts ens van demanar el tema de la il·luminació del centre històric, ja ho vam aprendre, no és una resposta que haguem de donar, sinó que està apuntat i a part ho tenim present. Pel que fa a l'estació d'autobusos, la il·luminació, igualment, que també van parlar, i aprofito que el públic també ens va dir lo de que, ja que parlem de l'estació d'autobusos, ho incloc amb aquesta pregunta, ens van demanar que el tema de restauració, no sé si també ho van dir vostès, el tema del bar, que està tancat des del maig del 22, no, crec que va ser algú del públic, si van ser del públic, doncs aprofito per dir-los i que ja ens hem ficat en contacte per a que ens passin la persona o el departament, hem parlat amb la delegació de govern, per a que ens indiquin exactament amb qui hem de parlar perquè modifiquin, o sigui, per a que posin les llums de l'estació i quina és la previsió que tenen de cara a l'obertura del servei de bar. Això ja ho hem preguntat. Per altra banda, mantenim apuntat la il·luminació del carrer Giradeta, ho tenim anotat, i el d'arranjar les entrades de la ciutat. Ja em consta que tenen l'accés a la Junta Local de Seguretat, de fet ho he vist a l'expedient, sí. Que té el senyor Solanes l'accés, sí, uh-huh. I està a l'expedient. I per part del públic ens van fer la petició de que s'havien de retirar un parell d'arbres de la desembocadura del Sió, que em consta que ja els han retirat. Tenim aquí també el públic que diu que sí, d'acord? I això, eh? I el tema de l'estació d'autobusos, que també va ser una pregunta del públic, que ja us he comentat. A nivell de precs i preguntes, no sé si em queda alguna cosa per respondre del ple anterior, però sí,
sí que... Sí, el ple anterior, disculpeu, sí, vam demanar també la il·luminació de la muralla i ara hem vist que la muralla està... zero, sí, il·luminada, o sigui, sí, ja no apagada. És que falti, està apagada.
Sí, està apagada fa uns dies perquè, bueno, hi ha un problema amb els focos i de moment estan mirant de solucionar-ho. Ara sí que està apagada completament. Val, i l'únic, abans de començar plecs i preguntes, sí que és una qüestió que ja també ha sortit al grup de regidors i doncs, també per informar la ciutadania crec que és important que ho sàpiguin. Portem 2-3 dies en què hem tingut problemes d'abastament d'aigua al polígon. Doncs es va tancar en un moment la sèquia del Molí, que és la que abasteix el polígon industrial Campllong, i nosaltres quan ens vam assabentar ens van dir no, donem aigua perquè sabem que s'ha de fer el manteniment de la sèquia, però esperem a passat Reis perquè tenim el dipòsit que s'ha d'acabar d'omplir i que no deixem a les empreses del polígon sense aigua, i es va tornar a obrir amb la mala sort, no sé com poder-ho dir, que com que aquesta sèquia primer passa per l'Horta d'Amunt, després per l'Horta d'Avall i després ens arriba al polígon, doncs quan han vist aigua s'han aixecat algunes pales i ha dificultat que arribés aquesta aigua al dipòsit del polígon, no? Impedint així que tinguessin aquest abastament d'aigua. Portem aquests dos dies treballant intensament, parlant amb Endesa perquè doni més aigua. El que hem fet ara és donar més cabal d'aigua, avisar als propietaris, als pagesos, que no obrin les comportes perquè necessitem abastir el polígon d'aigua de boca, que és un consum prioritari. I aquesta tarda ja ha arribat aigua de la sèquia al dipòsit, ja el tenim ple i ja s'estan omplint també dipòsits de les empreses del polígon, més que res perquè és una qüestió que ha estat inquietant a balaguerins i balaguerines, empresaris del polígon, i que sapiguem que ara ja està a ple rendiment i sobretot aquesta nit ja començaran a... ja tenen aigua, però sí que ara estan omplint els dipòsits tots que aquests dies no... s'ha quedat sense aigua. Més que res, és una informació que crec que és important que sapigueu i bueno, i ja m'adelanto perquè és un tema que aquests dies ha estat també, bueno, hem portat bastant a sobre. Per tant, entrem a precs i preguntes. Senyora Núñez.
Sí, en l'anterior ple ens va comentar que la casa del carrer Alts 44 en breu se faria la... retreurien de davant de la façana aquell cable, continua el cable. I la persona pues, ja és que fa
és que
molts
simplement
mesos
que
s'està fent la demanda,
ja ho sé.
I això ja es porta més de... Bueno, és que farà un any que el té gairebé pegat a la façana de la casa i evidentment és una situació que pot haver un petit problema.
Sí, no, és que li molesta al mig del pati i en som conscients, i ho hem dit als serveis, i al final és un tema de que som
de
les mans que som, sí, és un tema de seguretat, i al final doncs, ens estan sortint temes de llum i aigua a diari, suposo que passa ja a tothom, i és buscar aquell moment o contractar algú per poder-ho fer, perquè al final és... Ja ho sé.
Fa molts mesos i ves que el cable està, diguem, està... front, bueno, està rosant l'edifici i és perillós el lloc on està, perquè és un balcó. A banda d'això, volia preguntar, m'han comentat que a l'esplai de Gaspar de Portolà, el que seria, diguem, la caseta on realitzen l'AMPA i l'esplai, les seves activitats, d'on hi ha alguna sèrie de, diguem, de desperfectes, es veu que s'estan com descollant la caldera... I després també, bueno, es veu que també els hi entren rates. I m'han preguntat, bueno, això, si podia fer públic això, en el sentit que si es podia, doncs solventar aquest programa el més àgil i ràpid possible, perquè aquests dies de Nadal estan fent casal amb els nens i, evidentment, doncs això, doncs, que hi hagi una caldera que hi hagi el risc de poder-se despenjar o que... doncs hi hagi certs animals que no han d'estar, que jo entenc, no?, que a vegades doncs, ja he dit, bueno, doncs és difícil, no?, aquests animals que van fent els seus petits recorreguts i arriben a tot arreu, sobretot perquè, bueno, això hi ha infants i crec que és important.
Sí, ho sabem, perquè ens vam reunir amb ells el 19 de desembre i ens van exposar totes les mancances de la caseta. També és compartida aquesta caseta amb l'AFA, i que tenen el tema de la caldera, que també tenen una banyera que haurien d'eliminar, tenen diverses qüestions a reparar, finestres que s'haurien de reparar, i que, vull dir, estem al cas, hem agafat tot el que ens han demanat i hem d'anar gestionant a poc a poc. I també els hi hem demanat que quan a l'estiu fem les obres als centres escolars, que també siguin ells els que vagin als equips directius i que diguin, ei, incloeu dins d'aquestes obres que aquí ens fa falta això i això. No, perquè a vegades també el centre té present les qüestions que té a les seves classes i demés, però no sempre s'hi pensa que també hi ha aquella caseta que també és potestat nostra i que també l'hem de reparar nosaltres, i potser també que tot el que quedés pendent d'ara a l'estiu, que no puguem arribar al que sigui, que també pensin a dir-los i a dir, ei, que hem de modificar aquestes qüestions, hem d'arreglar això o hem d'arreglar allò, però sí, ho tenim pendent tot això.
Sí, i sobretot el tema que sigui més delicat i més urgent, com el tema de que la caldera doncs es despenja, i veiem si es pot donar solució al tema de les rates.
El tema de les rates també s'ha actuat, se va fer també, en Pique ens ho van informar, se va fer una actuació per tema de retardació d'aquella caseta. Sí. Ja es va fer l'actuació...
Sí, amb cura de que els infants no agafin res, ja imagino, ja.
I inclús els va demanar que no s'accedís amb aquella caseta durant uns certs dies perquè es pogués fer l'actuació.
I que no deixessin res de menjar susceptible a que els animals poguessin acostar-s'hi. També això ja se'ls ha avisat, també han tret tot el que tinguessin amb l'actuació de desratització, i també ens consta que, per exemple, la caldera aquesta no en fan ni servei ni ús i que s'hauria de treure. Per tant, aquest tema ja el tenim, me l'apunto, però queda com resolt. Bueno, vale. Apuntat a l'agenda.
Molt bé, aviam si una actuació ràpida. Després vaig veure el 25 de Nadal que hi havia una notícia al Segre de que s'havia tancat la piscina per un tema d'un problema amb les calderes. S'ha pogut solventar, està tornant a estar activada.
Sí, a la piscina el dia de Nadal ja funcionava, que no sé, s'hagués pogut...
No, he vist la notícia al Segre el 25.
Sí, el dia 25. Pues el dia 25 ja feia dos dies que funcionava bé la piscina. Vale? Aquí hi ha hagut una sèrie de... Primer es va espatllar, hi ha dos calderes a la piscina, primer es va espatllar una i al cap d'uns dies es va espatllar una altra. Es va fer el canvi d'una placa que faltava, es va tenir que demanar i va tardar uns dies, però realment va anar força ràpid. Però el que va passar és que, clar, que al fer tan fred no acabava d'arrencar, no acabava d'agafar la temperatura. Llavors, finalment, es va tenir que tancar un parell de dies més i s'ha pogut instal·lar l'altra caldera, i ja dos dies abans del 25 ja funcionava bé. I ja està. En principi això ja no ha de fallar més.
De fet, val a dir que des de, bueno, el tècnic diàriament enviava el barem de temperatures de la piscina a tots els usuaris de la mateixa, inclús recomanant que, per exemple, que els més petits es recomanaven que no hi anessin, perquè potser sí que un adult pot aguantar uns 25-26 graus, però potser un nen de 3 anys potser no és el més adient, i això als correus se'ls deia, i es recomanava que als petits doncs que no els portessin fins que tingués una temperatura una mica més alta, i em consta que eren mails diaris, bueno, crec que aquí hi ha algú que pot corroborar perquè n'és usuari, i estan informats en tot moment, que al final és el que necessitem, no? Que també els que estan tenint aquest servei sàpiguin en quin punt està i que puguin decidir si aquell dia pues, van o no van, que jo crec que mentre estigui oberta s'ha pogut fer aquest servei.
Després també que una mica també aviam si tenen alguna proposta per el tema de conscienciar a les persones, als ciutadans, respecte als abocaments il·legals. Fa uns dies vaig anar pel camí de la Garriga, estava amb molta brossa, de tot tipus, vull dir, brossa de construcció, neveres. Me consten que fa poc que es veu que s'ha netejat, que, perquè aquesta brossa porta molt, molt de temps, que s'agraeix, però em consta que hi ha d'altres llocs de la ciutat on hi ha més abocaments, si hi ha alguna, algun tipus d'acció per una mica doncs, conscienciar la ciutadania i per també evitar doncs, que es facin aquestes males pràctiques.
Sí, perdó, és que sí, estava parlant amb el regidor. En aquest sentit, sí que fa falta fer molta pedagogia perquè per molt que repartim a tort i a dret que es baixen els voluminosos els dilluns i els dijous, hi ha gent que ho baixa els dimecres, els divendres i si cal els diumenges i cap problema. I trobem matalassos a tot arreu i abocaments a tot arreu i des d'aquí fer una crida a la ciutadania, si us plau, a que els voluminosos s'han de deixar al costat dels contenidors dilluns i dijous. I, evidentment, al lloc on toque, no al mig del camp, no a llocs on no passa la gent perquè no es veu i, al final, hem de fer que Balaguer estigui en condicions per tots, no? I gràcies a la col·laboració de tothom. En aquest sentit, ja tenim previst de fer una campanya, tot i que, clar, fins que no tinguem pressupost i, de més, no podem donar inici, sí que hem de fer campanyes de conscienciació a nivell de vídeos o de pamflets. Això és una qüestió que tenim previst de fer, però també ens estem plantejant el fet de que en altres municipis es fa i podríem plantejar, a veure si fos una bona mesura, de que quan algú tingués voluminosos per tirar, que també poguéssim disposar d'un telèfon que puguin avisar, doncs mira, tal dia tinc això per tirar i que llavors estigui tot controlat de, doncs mira, doncs en aquest lloc hi haurà doncs, una nevera, un sofà i un tal, i encara que no sigui dilluns o dijous, que puguem tenir el control de saber que aquella persona té aquesta intenció de tirar això. Però, és a dir, que no ens haguem d'amagar, perquè sembla que això és una cosa que es fa com d'amagat, no? De dir que no es vegi, que no me veguin tirar la taula, que no me veguin tirar la nevera. I al final, el que hem de fer és, evidentment, necessitem llençar aquests aparells, necessitem tirar-los fora. Si no tenim la capacitat de portar-ho a la deixalleria d'una manera, doncs almenys que puguem facilitar a través d'un telèfon o a través d'una persona de contacte, de, ei, tinc això per tirar, ho tiraré en aquest espai tal dia. I al final, si nosaltres ho tenim controlat, doncs saps que pots enviar el camió a recollir. Però això és una cosa que encara no està instaurada, estem valorant per de cara a la licitació que tocarà fer per tema de voluminosos també.
És una pena perquè hi ha espais en entorns naturals i és una pena que la gent vagi a deixar cert tipus de deixalles allà. I jo crec que l'entorn natural l'hem de cuidar i nosaltres també l'hem de fer valdre. A part de netejar tot aquest tema de conscienciació i de bones pràctiques de cara a la ciutadania, perquè el canvi de la Garriga, bueno, sí que és veritat que porta cap a la zona de l'Abacó de Runes, però bueno, és una zona molt bonica per poder anar amb bicicleta a passejar. I veure certs... Bueno, he ficat l'exemple perquè és el que vaig veure pel pont del 8 de desembre, que és una pena doncs, que hi hagi aquest tipus de deixalles per allà i que la poca consciència per part de la ciutadania que deixa aquestes deixalles.
Totalment d'acord i crec també que seria molt positiu fer inclús jornades explicatives de les ordenances de les que disposem, perquè hi ha molta gent que intentant fer les coses bé no les sap fer, no? Hi ha gent que, per exemple, tira la brossa a les 8 del matí i dius no, s'ha de tirar a partir de les 7 de la tarda i és com són qüestions que s'han de conèixer. O hi ha gent que volen reciclar posa un bric de cartró al contenidor blau i no està ben fet, no? Per tant, també s'haurien de fer com una mena de o jornades o explicacions de quina és la normativa, que sí que tothom la pot veure, però la gent no va a veure l'ordenança, suposo. Per tant, aproximar aquesta normativa a la gent al màxim possible perquè tothom almenys pugui ser conscient d'això o inclús amb càpsules formatives o inclús a través de les xarxes socials amb diferents... són qüestions que es poden anar fent, no? Però sí que hem de fer arribar a la ciutadania el màxim d'informació i apel·lar a que puguin comportar-se de la millor manera possible i al final és pel benestar de tothom, eh?
Després ens van comentar també que una persona es va trobar un gos perdut que la porta aquí a l'Ajuntament, va contactar amb la Guàrdia Urbana i els van comentar que ells no tenien lector de xip. A la persona, sí. Això va ser abans de Nadal.
Sabria dir el dia que va passar això?
No em va dir el dia. La persona que em va explicar va anar, va vindre, crec que va ser entre setmana, va vindre a portar el gos, a veure si tenia propietari per poder llegir, i no van dir que no tenia lector de xip. Això és el que m'ha contestat la persona.
I què va fer amb el gos?
Va anar al bar del costat, que si la senyora té un lector de xip, això és molt usual, de que la guarda van enviar al bar de davant, a vegades a la persona, perquè té un lector de xip. O que se faci càrrec d'animals, la persona del davant, també.
En principio parece que la gran mayoría de los perros abandonados ya está recibiendo esta lectura de chip por parte de la urbana. No sé si ese día en concreto lo tenían descargado, lo tenían perdido, lo tenían... ¿Es el día que dices? Bueno, no sé el día que dices porque mi concepción...
Abans de Nadal va ser. Entre el pont de desembre i abans de Nadal, la persona es va trobar en aquesta situació. Vull dir, m'ho ha explicat. I perquè jo fes aquest traslladament que havia passat amb el doctor de xip, quan sabem que va aparèixer quan va plegar l'anterior cap de la Guàrdia Urbana, i entenien que una cosa és que tu tinguis el xip descarregat, que pot passar, a més un xip costa molt de descarregar-se, però bueno, pot passar. I això li va estranyar, que una Guàrdia Urbana tingui un doctor de xip, que és una cosa, diguem, essencial, una eina essencial.
Sí, en realitat tienen varios. Tienen varios y solo que hay unos en comisaría, varios en coches y tal. Aquel día no sé exactamente qué debió pasar. De todas formas, hasta el momento cada caso se está llevando de forma individualizada, con llamadas a mí, a la asociación que nos está llevando todo el tema de los perros y tal. Entonces, en cada caso se ha gestionado de una forma concreta, de una forma determinada, sin un protocolo, que es lo que para enero tendremos que poner en marcha para, bueno, pues para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Pero según tengo entendido, la mayor cantidad de animales que se han perdido sí que la policía ha respondido haciendo esa lectura del chip y buscando al propietario y tal.
En aquest cas no puede ser. I per acabar, ja que està vostè parlant, també hi ha la pregunta per vostè, és pel tema de, bueno, de que al mes de novembre hem pagat la tercera quota al col·legi de, perdó, al col·legi de veterinaris per un programa on havien de fer el cens de les colònies dels gats comunitaris i també fer les formacions i els carnets a les persones que tenen cura d'aquestes colònies. Quan hi hauran, sabem que estàvem pendents de fer un conveni amb un veterinari, ja és el tercer any que paguen quota i no s'ha fet ús d'aquest programa.
Sí, justo estamos trabajando en ello para intentar justificar que este año no han hecho nada y por lo tanto poder devolver la factura, a ver si esto es posible, y desde luego para finalizar este convenio con el colegio, que efectivamente no se está haciendo ningún trabajo de censado.
Ni de carnet de formatiu o de, és a dir, de curs formatiu a les persones que tenen cura de les colònies i de com les han de gestionar. I ja parlant també amb vostè, sabem que no s'ha pogut obtenir la subvenció estatal per l'aplicació del programa ZER i hi ha possibilitat de poder, amb diners propis de la paria, començar a fer alguna actuació amb el tema dels gats comunitaris?
Sí, de hecho ya se ha adjudicado un dinero que correspondía al mismo dinero que habíamos pedido para la subvención. Se hizo una retención de crédito y ese dinero ya está adjudicado para la compra de pienso en enero y para los servicios veterinarios que correspondan, pues, a las castraciones, ¿no?, de los animales. O sea que en enero ya hay tolvas también compradas y tal. En enero cabe esperar que empecemos ya por fin con el CER.
Gràcies.
Aquí, en el moment en què vam presentar-nos a la subvenció, vam paral·lelament reservar la mateixa partida del que demanàvem amb recursos propis per poder almenys assegurar-nos aquesta gestió.
Ha sigut una subvenció molt concorreguda, molt competitiva, i Balaguer, doncs, evidentment, no ha pogut obtenir la puntuació. Hi ha hagut altres localitats amb molt més punts i, evidentment, doncs, no hem pogut treure profit, però que era, bueno, la intenció de presentar-se s'agraeix, perquè aquest tema, bueno, ja sabem que amb aquest tema jo personalment tinc molt incís, igual que amb d'altres, i bé, doncs és hora que com a ciutat ens apliquem i fem les coses bé que ens pertoquen per llei des de fa molts anys.
Se espera que el tema de la subvención que vuelva a aparecer y ahí estaremos otra vez para solicitarla.
¿Alguna pregunta més per part de la CUP? Senyor Vidal, és que és la costum, perdó.
No m'ha quedat clar el tema de l'estació d'autobusos, però són coses diferents. Una cosa és el tema si hi ha llum o no hi ha llum i l'altra és el tema del bar. El bar sí que és complicat, hi ha una explotació, el tema de la llum és una telefonada i aixequen els ploms. No sé si l'han feta. Ja
no, nosaltres, bueno, és que com que no sabem bé en qui... Nosaltres no hem de trucar al SAM, hem de trucar, entenc, al departament, a la persona que porti territori, entenc
això
jo.
Això ho vam dir a dos plens, ho vam dir el ple passat, sí, ja... dient, és una telefonada.
Avui, ja, si té el telèfon, si me pot facilitar el telèfon...
A la delegada.
Clar, jo és que l'hem parlat amb la delegada perquè em digui amb qui. Clar, nosaltres ens hem posat en contacte...
La delegada del departament.
No, jo ens hem ficat en contacte amb la delegació del govern de Lleida perquè ens passin un contacte...
Del departament que porta en transport.
Si té el telèfon, li agrairé.
Clar.
Llavors, si el té, si me'l pot facilitar, ja faré jo la trucada. Nosaltres hem fet la gestió a través de la delegació del govern per amb les dues peticions, perquè entenc que seran persones diferents, per a que ens puguin dir cap a qui hem d'anar.
Amb una telefonada venen i ho
arreglen. Vostè té el telèfon?
Clar.
Me'l podrà passar?
Sí, i vostè també el té al despatx, dins de l'agenda aquell que hi fica tots els càrrecs de la Generalitat, veurà que hi fica que la delegada del departament és Josefina Terès. La piquen bé, ja diu, tornem a tindre això, i venen i l'aixequen.
Perfecte.
Hem dit dos plens seguits.
Bueno, jo em vaig preguntar molts més, les mateixes coses, no passa res, home, tinc marge de maniobra.
La gent no està sense llum. Respecte al que deia residus, una petita precisió, és a dir, és cert, que segurament totes les campanyes són necessàries, però s'ha fet campanyes, s'ha explicat a tothom, qui no vol sentir nocint, és a dir, qui se'n va al camí de la Garriga amb el camión i aboca quan no veu ningú, bueno, no sé, seria més fàcil enganxar-lo que no pas conscienciar-lo, entenc jo, I potser la conscienciació li vindrà quan l'enganxis, perquè si no és realment molt difícil. La gent quan no vol fer-ho o quan se pensa que s'ho pot fer a la seva manera, malauradament tenim una part de la societat pues, que són... bastant incomplidors de normes. Per tant, està bé tot el que ha dit vostè, se n'ha fet, s'ha portat a totes les cases, totes les explicacions de què va aquí, què va allà, etcètera, etcètera. Però, bé, després hi ha qui no ho utilitza. Amb el tema dels voluminosos va ficar a totes les cases, si recordeu, a cada casa hi havia un paper dient tal dia, tal dia, tal dia, i t'ho deixaven davant del paper el dia que no tocava. Per tant, clar... és cert. I una última cosa, anava a fer una pregunta al senyor... No cal fer-la, perquè li havia de dir, no ens havia passat una informació, home, a les 8:04, feia 4 minuts que havia començat el ple i veig el correu electrònic que m'ho passi, li agraeixo.
Però ha arribat, no?
Però és que no és ni 5 minuts abans del ple, és bé, l'he mirat per una altra cosa que estàvem buscant ara d'una consulta que fèiem, però vull dir que... Hosti, ja ho tenim, gràcies.
Bueno, hem tardat uns dies, però l'hem fet arribar, però vull dir, és una qüestió de temporalització que no he tingut temps material de ficar-me davant de...
No, només,
i ara he aprofitat.
Li anàvem a dir, mos falta aquella documentació que ens va dir, només anàvem a dir això, sense dir res més, i de cop i volta, mentre un correu...
M'he avançat a la pregunta. De part ho he dit, l'he dit al Marc, i dic, mira, segur que ho envio ara, que el Jordi Ignasi segur que m'ho pregunta.
I segur que ho veu. Vinga, va.
O si més no, ha arribat abans de Precs i Preguntes, que és quan fem el repàs. Passa que hauries d'haver dit, ei, tenia aquesta pregunta que ja li hem enviat ara mateix, però bueno.
Potser el que buscava i ho hem trobat abans.
No hi havia cap mala intenció, no hi havia cap mala intenció.
Val, merci. Senyora Trilla.
Sí, gràcies. A veure, en relació a... Vaig estar en una reunió al Consell Escolar del Puiginelis i en relació una mica al que havia explicat la senyora Núñez de la zona de Gaspar de Portolà i Puiginelis, que estan a la mateixa zona, ens traslladaven un fet que és el següent. La línia d'autobusos, les parades que fa a la tarda i al migdia, se fan just abans de la sortida dels nens a l'escola, tant de Puiginelis com de Gaspar de Portolà, és a dir, surten a dos quarts de cinc, l'autobús crec que pare a les 16:20 i pare cada hora. Per tant, al revés, o sigui, el fet és que passa l'autobús, no hi ha ningú, i després surten els nens. I llavors pensàvem que aquesta era una cosa que vostès podrien potser moure. Entenem que això aplica també a moure altres zones que potser estaran afectades, però bé, perquè ho tinguessin en compte, doncs, perquè allà doncs, hi ha una afluència gran de famílies, tant a Puiginales com a Gaspar, i que podrien aprofitar el servei d'autobús millor si passés minuts després de la sortida de l'escola. Aquest era un tema...
Si em permet una precisió. Quan se va organitzar el tindre un sol autobús, sempre s'ha prioritzat, diguem-ne, el que és desnivells. No? Per tant, si intenta ser a la Noguera i a l'IES al Matà, a les hores que toca, això impedeix, diguem-ne, ser al mateix temps als dos llocs. Si es passés molt més tard, passaries per la Noguera tres quarts d'hora després d'haver sortit. Per tant, entenem que mentre tinguem un sol autobús, i ho van dissenyar així, ara quan s'hagi de fer el nou concurs se pot mirar d'altres maneres. Clar, si vols ser a dalt a l'hora que toca, entenent que són els que tenen més dificultat per distribuir-los per Balaguer, perquè la resta, al cap i al fi, és pla, per entendre'ns, doncs has de poder prioritzar dalt, no pots estar...
Sí. Això ho sabíem, el que passa és que nosaltres també considerem el següent, i és que hi ha més línies i, per tant, més població escolar a Gaspar de Portolà i, per tant, amb més persones que puguin necessitar aquest servei, també pel fet de que l'escola es quedi en una punta, me refereixo, quedi apartada de la ciutat. És una escola pública que té, com he dit, doncs moltes línies i, per tant, hi ha més població que a la Noguera. Per tant, doncs res, simplement era que s'estudiés
nosaltres
aquesta...
No vam prioritzar per població, vam prioritzar per dificultat d'accés. S'entén que la majoria de la gent que va a Gaspar són de la zona de baix, per tant, representa, ho tenen un circuit pla, i en canvi qui pujar a la Noguera des de la part de baix, clar, tens tot el desplaçament, no tens uns carrers tan ben... fets, diguem-ne, perquè puges pel carrer Barri Nou, has de tirar per aquells carrerons, és a dir, era molt més complicat i per tant se va decidir, sí, suposo que quan se pugui fer el nou concurs, si hi hagués la possibilitat de tindre algun vehicle més amb hores puntes, podria donar servei a dos, o si no, l'única alternativa seria que com passem als instituts puguis donar servei als dos perquè no entren a la mateixa hora. Aquesta seria l'altra.
Bé, bueno, jo crec que això denota que la mobilitat a Balaguer és deficitària i l'hem de repensar. Ja esperem a veure si aquest mes de gener ja ens hi podem ficar per intentar avançar la licitació i que puguem plantejar entre tots quin és el nou sistema de mobilitat que necessitem a Balaguer.
Moltes gràcies a tots tres. Volíem fer també esment en relació al tema de la piscina, que ja se n'ha parlat i ja ens explica la regidora el que ha passat, que hem sabut per usuaris doncs, que s'han deixat de fer algunes activitats, nens que no han pogut anar a fer doncs, les estades que es fan o les activitats de natació que es fan, i nosaltres volíem demanar-vos si és possible fer d'alguna manera una compensació econòmica d'aquest temps que els usuaris no han pogut disposar del servei de la piscina.
Sí, de fet s'ha enviat ja un mail i es fa una compensació econòmica que si no m'equivoco, serà el mes de gener. Amb el bany lliure no, però tot el que és cursos i bonus, sí.
D'acord, doncs moltes gràcies. Després vam veure hem vist penjat al tauler d'anuncis, és un decret que no està en el plec de decrets, per això no l'hem preguntat a des. Són uns decrets que estan penjats al tauler d'anuncis, en concret el decret 1917 i el 1921, en el que es publica una modificació de l'oferta pública d'ocupació i també de la taxa de reposició. I nosaltres ens preguntàvem doncs, sobre una sèrie de places. No? Nosaltres ens preguntàvem a raó de què són aquests decrets, si ens podíeu fer avançar-nos una mica la informació i ens podíeu explicar de què anava aquest tema.
Hola.
O sigui, el que volíem... M'explico, no? Sí?
Sí, sí, és la modificació de l'oferta pública, no?
Sí, bueno. La taxa de reposició també són dos decrets que estan...
Sí.
Que es van fer justament ara el dia 27, si no m'equivoco, el 27, sí. Avui és 28, ahir.
Dintre de la llei de pressupostos generals de l'Estat, a l'article 20, hi ha unes mesures per treballar la temporalitat dintre de les administracions. L'Ajuntament de Balaguer tenim que arribar a l'any que ve al 8% de temporalitat. ¿Vale? Totes les administracions, millor dit, tenim que intentar arribar amb aquesta xifra. Què hem fet? Hem creat un instrument de planificació plurianual de personal que el que estem intentant és donar encaix a la gent que està... amb un excés de temporalitat, pugui donar cabuda a la plantilla i així pugui consolidar aquell lloc de treball. Per una altra via, també veureu el decret que s'ha intentat crear la figura de tècnic d'ocupació, que són els treballadors i treballadores relacionats amb els programes ocupacionals, amb programes que són finalistes, que no són continuistes, però que any darrere any s'estan tornant a fer. Llavors, creiem que si apostem per consolidar llocs de treball, si apostem per reduir la temporalitat, també tenim que apostar per crear noves figures que s'adapten a la realitat municipal. Llavors, per això s'ha fet aquest decret. Aquest instrument s'ha presentat també a tots els sindicats de la paeria i esperem que per l'any que ve amb la nova plantilla, doncs tot això ja comença a tindre cabuda.
El que volem, o sigui, t'entesa, gràcies. La cosa és saber si això suposarà la creació també de noves places, no només de les que hi ha, sí?
El que hem fet és, hem agafat places vacants que ja tenim a la plantilla, les hem modificat per donar encaix als llocs de treball que sí que existeixen actualment i després les places de nova creació se demanaran al Ministeri d'Hisenda perquè estem limitats pressupostàriament, també estem limitats a l'hora d'ampliar efectius i el que fem és aflorir el problema. Si volem batallar la temporalitat, si volem rebaixar aquesta temporalitat, tenim que aflorir el problema, ficar-lo damunt de la taula i dir, ei, tenim aquest problema i necessitem aquestes places per poder reduir aquesta temporalitat, perquè si no tenim places continuarem tenint llocs de treball, vale, de manera no estables.
Entesos. Voldríem demanar-vos si ens podeu informar, arrel de la nostra moció que vam fer sobre el tema del baixador, que es va aprovar per unanimitat en aquest consistori, si s'han fet algunes actuacions i quines han sigut.
No, vull dir, igual que ho demana la moció, s'ha fet arribar a les parts implicades. No, desconec ara la moció com en quin punt està, però el que es demana és de donar aquesta extensió a les parts implicades que demana la moció, això s'ha traslladat.
Gràcies.
Bueno, se fa sempre, de fet, no sé si hi ha alguna qüestió més que hagueu tocat des de l'oficina tècnica.
No, des de l'oficina tècnica vam tindre una reunió amb un dels responsables tècnics, llavors ho vam estar comentant, llavors ens falta fer a través de manera oficial la petició d'aquest informe perquè de manera, com si de manera directa mitjançant correu no ens ho podíem facilitar, llavors estem pendents ara quan puguem de fer aquesta petició de manera oficial per aquest informe de la viabilitat de poder fer aquest baixador.
Vale. D'acord. Un parell de coses més, i acabem. A veure, dues coses importants, creiem. Una és sobre... Ens han fet arribar el tema de que per la festa de Cap d'Any no hi ha oferta, diguéssim, ni al Molí de l'Esquerra ni en cap altre lloc. Voldríem saber si és que no s'hi ha pensat, no s'ha pogut fer, si no hi hem arribat, quin és el motiu perquè no hi hagi aquesta oferta. Crec que les colles estan una mica doncs, queixoses perquè no hi ha llocs on anar.
Sí, vam intentar fer-ho. Des del Departament de Joventut van intentar fer una aposta. També és veritat que ho van intentar a través, en base al pressupost que hi havia, van intentar fer a través del col·lectiu de l'Associació de Joves, igualment com fan altres activitats, com la Castanyada, com la Fira Jota i demés, i doncs, per diferents motius no va ser possible, van dir que no, volien, bueno, evidentment.
Però per quins motius?
Bueno, doncs perquè potser la nit de Cap d'Any, potser sabrà més la regidora que és qui va parlar, però doncs, finalment...
Sí, bueno, primerament va ser culpa nostra al principi perquè els hi vam dir tard, va ser al novembre quan els hi vam proposar després de la festa major i bueno, ens van comentar que ells per diversos motius no podrien portar la barra, llavors no arribàvem a temps a fer la licitació per a portar barra. Però bueno, som conscients de que és necessari perquè l'oci nocturn pràcticament és inexistent I, bueno, de fet, hem posat una nova partida pressupostària per l'any 2024 per la festa de Cap d'Any.
Sí, de fet, això s'ajunta amb que hi ha, doncs, bueno, cada vegada hi ha hagut menys oportunitats d'oci nocturn. De fet, hi ha un local, no?, que té en aquest sentit una mica i també fins a hores limitades, no tant com havia hagut, no hi ha tanta oferta actualment. També pot ser això sumat a que hi havia restaurants anys enrere que juntament amb el sopar de Cap d'Any oferien també una mica de festa i que sembla ser que aquest any no hi ha aquestes alternatives. Però també és veritat que ens diuen, no? És que el problema és que la gent ha de marxar a Lleida. El problema és que també som coneixedors de que hi havia molta gent que marxaven a Lleida igualment i que també quan s'han fet festes de Cap d'Any al Molí de l'Esquerra han sigut quatre gats. També és veritat. Vull dir, també hi ha hagut usuaris que ens ho han fet saber. Potser el que hem de fer és trobar en lloc de hem de trobar el tipus d'espectacle que hagi de ser a... Bueno, el grup de gent que potser menys oferta té, no? Perquè al final sí que és veritat que tothom vol fer nit de Cap d'Any i ningú vol agafar el cotxe, entenem. Aquest any, per el que ha explicat la regidora, no ha estat possible, però sí que de cara a l'any que ve no només posem partida pressupostària per fer una nit de Cap d'Any, sinó que hem de plantejar molt bé quina nit de Cap d'Any volem, i quins col·lectius creiem que s'ha de cobrir, perquè hi ha sempre certs col·lectius que tenen menys oferta durant l'any, que en som coneixedors, i que això és una qüestió que haurem d'anar replicant a diferents actuacions, no només Cap d'Any, sinó a diferents activitats que van tenint lloc al llarg de l'any, perquè hi ha certs col·lectius, certes franges d'edats que estan menys cobertes, no? I a vegades que estan en un impàs d'edats i que no saps ben bé cap on han d'anar, per tant que és una qüestió que hem d'anar apostant per col·lectius que no tinguin tanta oferta, però sí que és veritat que és una cosa que tenim present per l'any que ve.
Gràcies. Volíem saber també la destinació i el cost de la Jaima que s'ha instal·lat aquí davant de l'Ajuntament. I el fet és perquè no s'ha plantejat, al final sabem, creiem que la destinació és per rebre a les pageses i als reixos el dia de Reis, però entenem que doncs hi ha disponibilitat d'altres espais públics que haguessin sortit, en tot cas, gratuïts. Ens interessava també saber el cost de l'aquesta Jaima, perquè...
El cost no te'l sé dir exactament.
El cost, si no recordo malament, eren 12.000 euros.
I aquest any hem apostat doncs, per fer alguna cosa diferent, no? I hem apostat doncs, per canviar el que és l'oficina d'Orient, que sempre es feia la palla de cara. Doncs hem apostat ja juntament amb les llums, amb l'arbre i altres coses, doncs, per fer alguna cosa diferent. Llavors s'ha fet això. Aquesta Jaima s'ha destinat per l'oficina d'Orient per rebre les pageses. El dia 22 es va fer un taller de... Bueno, he dit taller, una activitat de missatgeria, doncs a la canalleta podia accedir-hi a fer la carta pels reixos, hi havia unes missatgeres que les ajudaven, i el dia 27 doncs, estava oberta per si la festa dels carboners que es va fer volien accedir a sopar a dintre de la Jaima. La Jaima de mai a marxa, vull dir, no, ja es desapareix, plega, perquè en pic s'ha fet ja el cosmolúdic, ja creiem doncs, que hi ha suficients prou activitats doncs, per acollir la canalla i fer-les. Per tant, la Jaima avui ja està, ja s'havia de marxar.
O sigui, la Jaima no estarà el dia de la recepció dels reixos?
No, la Jaima no serà per la dia de recepció de reixos, simplement era com l'oficina d'Orient per aquesta prèvia a rebre els reixos. Es va ubicar en aquesta zona doncs, per intentar alterar el menys possible el que era el mercat setmanal dels dissabtes, no? I que quedés un espai ampli per si es volien realitzar diferents activitats. I et dic, i demà mateix, vull dir, avui ja s'hagués pogut desmuntar, demà la desmunten i ja no hi serà.
Sí, nosaltres realment, a veure, ja aplaudim que es vulguin fer coses diferents, com vostè ha dit, a nivell cultural a la ciutat, i lamentem, aplaudim que es facin i lamentem que precisament vostè tenint aquesta visió de fer coses diferents i apostant per coses que no s'havien fet, s'hagin deixat perdre el tema d'ASN al teatre, que era una cosa francament diferent, que agradava, que tenia un públic que acollia. Es va fer notar, com l'altre dia vam estar parlant amb vostè, de que aquesta incompatibilitat que vostè esmenava d'oferir un teatre que ja s'estava fent en un altre centre, en un altre espai a la ciutat, doncs nosaltres creiem que era totalment compatible. Llavors, volem fer coses diferents, com està vostè dient ara, s'han deixat perdre una cosa que realment era diferent.
Bueno, això... són opinions diferents.
I tant,
no?
I tant, i tant.
Són opinions diferents, tothom pensa diferent i amb un antic govern que vaig aplaudir moltíssim i tota la feina que va fer l'antic paer de cultura, coses molt bones, se continuen mantindran fent, com fins ara hem anat fent, però hi ha altres coses doncs, que creiem excessives i que no considerem en aquest nou govern que es poguessin portar a la marxa. Quan es va començar Escena, vale, no hi havia aquesta empresa, no, per fer això, i es va optar per la parella per fer-ho, i va ser molt encertada, però quan ja va sorgir aquesta empresa on es feia aquest format d'aquest petit grup, doncs vam creure de que potser Balaguer necessitava fer grans formacions, grans produccions, com se vindran fent ara, que molta gent havia d'anar fora potser per veure aquestes formacions, aquestes produccions, no? I s'ha optat per aquesta manera. No? Vull dir, hi haurà petits canvis també al llarg de l'àrea de cultura, alguns més grans, no? Continuant aquesta línia i ampliant-los, i alguna cosa s'haurà doncs, de retocar, sempre per una millora que creiem nosaltres. Naturalment, sempre hi ha opinions diferents.
Sí, gràcies. Després, volíem deixar una mica pel final. Volíem deixar una mica per perdó, estava ordenant les idees. Volia deixar una mica pel final el tema del pla de manteniment, al que hem fet referència durant diversos plens i en aquest mateix ple s'ha fet referència a aquest pla de manteniment. És cert que nosaltres vam sol·licitar en el seu moment quina previsió de manteniment hi havia cap a la ciutat. Vostès ens van dir que s'estava elaborant un pla. Vam estar insistint nosaltres, els altres grups municipals, en els diferents plens, passat mesos, en el que s'estava treballant en aquest pla de manteniment. Vostès ens van explicar que hi havia un aplicatiu en el qual era interactiu i que se'ns ensenyaria, que se'ns explicaria quin era aquest pla de manteniment. A casa nostra, a casa de tots, quan s'estableix un pla, quan fas un pla, estableixes una periodicitat, estableixes un què faré a futur, quan em costaran les coses, per on començaré primer. Per això se'n diu pla. És a dir, planifiquem què farem en el termini que decidim. Vostès podien decidir en els següents 12 mesos, en els següents 4 anys o com creguessin oportú. Ens criden a una reunió, el senyor Ricard ens explica, ens ensenya aquest aplicatiu, que està molt bé. Està francament bé, és un aplicatiu que identifica quins forats hi ha. Aquí falta això, allí s'ha de pintar no sé què, i posem puntets vermells allí on hem d'actuar. Però no se'ns ha explicat en cap moment quin pla d'actuació es farà. És a dir, entenem que vostès no tenen un pla d'actuació, vostès tenen identificats els llocs que s'han d'actuar, però no saben de quina manera procediran. Els plans d'actuacions haurien de ser establint prioritats amb criteris tècnics i dir començarem, hi ha tot això, aquest aplicatiu està molt bé perquè hi ha tot això i a partir d'aquí treballarem primer en això, després en allò i això no se'ns ha fet, no se'ns ha participat, entenem perquè no ho tenen. Dubtem que després de 5 plens que portem sentint a parlar d'aquest ple, ja ben vist ja l'aplicatiu que vostès tenen, aquest pla existeixi. Si existeix, reiterem la nostra voluntat de saber de quina manera la paeria abordarà totes aquestes incidències que es veuen en aquest aplicatiu.
Sis mesos portem a govern, del qual hem redactat projectes que no teníem preparats, projectes que estaven vinculats amb una subvenció, personal que s'ha reduït per temes d'estabilització o places que no s'han acabat ocupant. Hi ha una tècnica que s'ha patejat Balaguer, mirant totes les incidències que hi ha a cada un dels carrers, tema de pintura, tema d'asfalt, tema de reparació de voreres, tema d'arbrat, tema de mobiliari urbà, ho està volcant tot amb aquest aplicatiu. Si vol, li podem preparar un document de 200 fulles, que aquest document se quedarà damunt de l'estanteria i haurem quedat molt bé amb això, és un pla de manteniment. Ja li vam dir, això és un pla de manteniment on estan volcant tota la informació, a part de només fer el pla de manteniment, fa altres coses, és la delineant de l'oficina tècnica que fa molta feina de diferents àmbits, des de dibuix tècnic, des d'informes, des de recolzament a l'arquitecte tècnic, i amb tot això està fent el pla de manteniment, del qual aquí hi haurà reunions periòdiques amb tota la brigada, amb tots els departaments, per anar planificant totes les actuacions a realitzar i anar actualitzant tot el pla de manteniment. Si vostè vol dir que no hi ha un pla de manteniment, com en si no hi ha un pla de manteniment, hi ha una manera d'actuar d'aquest equip de govern. Si vol, pot vindre totes les reunions de coordinació que vol fer, si vol estar i vol saber veure com s'actua i com se coordina amb les brigades. Però al final, vol dir que no hi ha un pla de manteniment? Digui-ho com vulgui. Ja s'està recopilant tota la informació perquè no hi havia cap informació amb tota la casa de totes les deficiències que hi havia a la via pública, no n'hi ha cap. De la mateixa manera que no hi ha les deficiències que hi ha detectades a tots els equipaments, i és una cosa que, del qual s'haurà de fer posteriorment. Un pla de manteniment d'una ciutat no es fa, per molt que ho reclami amb 5 plens, no es fa en 3 setmanes, no es fa en 4 setmanes. Un pla de manteniment com cal de tota una ciutat, a no ser que contractem una empresa externa que ens costi un dineral per fer tota aquesta diagnosi, evidentment, llavors es pot agilitzar. Les mans que tenim són les mans que tenim i estan fent una feina extraordinària, i d'aquí uns mesos veurà el resultat. Per tant, només una mica de paciència. Si vol, ho pot continuar repetint cada ple demanant aquest pla de manteniment, que al final jo crec que veurà el resultat d'aquí uns mesos.
Sí. Tinc rèplica? Sí? No, faltaria més. No s'enfadi, senyor Ricard. Nosaltres no posem en dubte ni la capacitat ni la empenta que fiquen els tècnics de la casa en fer la seva feina. Faltaria més. Nosaltres no treballem pas perquè ells es senten incomodants en les nostres preguntes. En tot cas, qui es pot incomodar són vostès, que ens van dir des del primer dia que tenien un pla de manteniment que no tenen. Si el primer dia ens haguessin dit no tenim un pla de manteniment, el que farem és identificar el que falta i ja veurem què fem, potser no estaríem a després de 5 plens demanant una cosa que vostès mateixos van dir que teníem feta el primer ple, o que estàvem treballant. El primer ple van dir que estem treballant, i en el segon van dir que ja el teníem fet. Nosaltres no els exigim, m'explico, nosaltres no estem exigint, nosaltres estem demanant a vostès que ens diguin allò que vostès han dit que tenen. Vostès van dir, tenim un pla de manteniment, doncs el volem veure, i resulta ser que quan apretem una mica no el tenen. Per tant, no és un tema dels tècnics. Aquests regidors no, ni nosaltres ni ningú, vol ficar en dubte ni la capacitat de treball ni la vocació que amb la que treballen els nostres tècnics. El que diem és que políticament vostès van fer unes manifestacions de que tenien un pla d'actuació que ha passat el temps i veiem que no el tenen. Han fet una feina exquisida en identificar quins errors hi ha, quins forats, quins bons han de tapar. Vale, doncs perfecte. A partir d'ara, quan manifestin alguna cosa, que sigui que la tenen feta.
El pla de manteniment, li torno a dir, és un pla de manteniment dinàmic, del qual la tècnica s'ha batejat, torno a dir, tot Balaguer, té totes les incidències detectades, i a partir d'aquí es van resolent amb la brigada i aquesta coordinació. Que no està tot volcat a aplicatiu? Doncs evidentment no està tot volcat a aplicatiu. Ho té tot detectat a paper, a puny, tot apuntat, i amb això es va traslladant a cada un dels departaments. A partir d'aquí també hi ha la vostra ciutadana que va arribant informació i també es va volcant. I per tant, aquest pla de manteniment és un pla, ja li dic ara, és un pla de manteniment viu, no està tot volcat a aplicatiu, evidentment no està tot volcat a aplicatiu perquè no hi ha hagut temps material per volcar tot l'aplicatiu, i continuarà sent dinàmic i sempre anirà variant i sempre hi haurà canvis dins d'aquest pla de manteniment. Vostè vol repetir que no tenim aquest pla de manteniment? Repeteixo, vull dir, no hi ha cap problema. Com més vegades ho diguin, ho digui les vegades que ho vulgui. Al final és un tema de coordinació entre departaments, és un tema de detectar totes les incidències que hi ha a la ciutat i anar treballant per anar resolent totes aquestes incidències. És un pla de manteniment, dir-li pla de manteniment, dir-li el nom que hi vulgui dir. Al final ho tenim detectat i ho estem coordinant i estem actuant amb aquelles incidències que són més urgents, que són més necessàries. I a partir d'aquí se va treure tota la diagnosi tècnica per determinar quines voreres es considerava tècnicament que eren més necessàries, segons els recorreguts principals de la ciutat, i el tema de l'asfaltatge, que veurà posteriorment que anirà al ple anirà al pressupost del 2024. Per tant, s'està treballant amb aquest pla de manteniment, s'està desenvolupant aquest pla de manteniment i es continuarà desenvolupant aquest pla de manteniment i s'anirà actualitzant. Per tant, dos maneres diferents de veure les coses, suposo.
Sí, segurament. Moltes gràcies.
No té més preguntes, per tant, donaríem oficialment el ple per acabat i a disposició del públic si té alguna pregunta o qüestió a dir-nos. Sí, per allà al fons tenim una pregunta. Tenim micro per aquí? Li podem fer arribar?
Hola, bona nit. La meva pregunta és relativa a l'escombraries, que has comentat que, bueno, que molta gent amb la bona intenció s'equivocava i ho feia malament. Realment és que els contenidors, almenys aquests d'aquí de la plaça Mercadal, no es veu bé el distintiu a què correspon cada escombraria que tirem.
Sí, això també ens ho han fet arribar diversos veïns i sabem que, bueno, aquell, ara estem en un procés de que es modificarà, no? Es canviaran els contenidors, perquè tant el Consell Comarcal com la Paeria de Balaguer tenim una subvenció per la substitució d'aquests de contenidors i per tant entenem que s'ha de fer, però sí que podríem fer potser momentàniament si hi ha alguna manera de poder marcar, no? A cada, potser podríem comunicar-ho també al Consell Comarcal que almenys puguem posar una mica que sigui algun cartell, no? Que especifiqui bé què és el que hi va a cada contenidor i també per la nostra part els contenidors de la paeria també poder-ho fer. Per tant, prenem nota i mirem de fer ni que sigui algun cartell per a poder-ho, que la gent no s'equivoqui, saps? Que al final també és important que sàpigui tothom què va a cada lloc, però que cadascú ho fiqui al contenidor correcte. Val,
gràcies. Una altra qüestió.
Perdó, entenc que està parlant dels soterrats. Sí, els soterrats no són del Consell, són tots de la paeria i en principi no van amb aquest procés de canvi. Sí, clar, són tots de la paeria soterrats.
Vale, doncs hi posarem, com que també els haurem de canviar, bueno, els haurem de modificar, però momentàniament intentarem posar algun cartell o alguna qüestió per a que no hi hagi dubtes a l'hora de llençar les escombraries.
Gràcies. Una altra cosa?
Una altra cosa, sí, digui'm.
És que, per exemple, en el servei d'informació que ens doneu en els ciutadans, crec que amb totes les xarxes, que és, amb això de la informació que ens doneu als ciutadans, crec que amb totes les xarxes socials que tenim i que treballem, no ens informeu, per exemple, de quan hi ha un tall d'aigua, de quan hi ha un tall de carrer, vull dir, ens informeu de si heu fet cursos, de si heu inaugurat coses, però no de les coses que potser ens interessen més com a ciutadans de peu, no? Vull dir, a mi m'interessa molt quan trobo un carrer tallat, quan trobo que em talleu l'aigua, per el que sigui, perquè hi hagi una emergència. Llavors, crec que es podria aprofitar aquestes xarxes per donar les informacions més de dia a dia, diguem-ne.
D'acord, prenem nota, perquè sí que alguna ocasió, quan ha sigut algo així més gran, sé que s'ha anat fent, però bueno, aquests dies, per exemple, per això he volgut explicar lo del polígon, perquè no hem tingut el personal que ho ha pogut fer, per tant, perquè tothom ho sàpigui, doncs aquí ho he explicat al ple, no? Però sí que prenem nota per passar-ho al Departament de Comunicació i que tothom estiguem assabentats. També és veritat que potser no ens assabentarem exactament de tot, però de tot el que ens assabentem, doncs ho comunicarem.
Val, moltes gràcies. I feliç any.
Això, feliç any. Algú del públic té algun altre comentari a fer? Alguna pregunta? No? Doncs bé, ara sí que ja donaríem el ple per acabat, desitjant a tothom que tingueu una bona sortida d'any, una millor entrada i doncs, que acabeu de passar unes molt bones festes i ens veiem l'any que ve. Que vagi bé. Bona nit.